La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Futbol a Ràdio Vila-real, diumenge a partir de les 6 de la vesprada, Vila-real-Leganés, retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre.
Càntics plens de força i d'il·lusió, l'afició està calfant, animant al campió.
Partit patrocinat per a l'Ovagen, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Caixa Rural Vila-real, Canem Canós Impressors, Carnisseria Flor, Clínica Dental Llopis Díaz, Colegio Santa María, Cristalería Brock, Daswell Auto, Doctor Rojo, Estética y Antienvejecimiento, Extincas, Grúas Tomás, Hotel Sercotel, Plana Park, Hyundai Movicorea, Kaki Moda Joven, La Cooperativa Marzá, Malco Renta Car, McDonald's, Multiópticas, Nissan, Óptica Vila-real, Pizzería Lucho, La Real Export, Restaurante El Faro, Restaurante Santa Quiteria, Rotulisto, Serigrafías Libra, Servilim, Setu Vivanta, Taberna Milagros, Taberna Alba, Tecno Vila-real, Tu Móvil i Tot Descans. Ràdio Vila-real, amb el Vila-real Club de Futbol.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes.
Molt bon dia a tots els oients que tenim ahí al costat de la ràdio, sintonitzant-nos i escoltant-nos. Esperem fer-los passar dos horetes entreteses. Avui dijous 5 de març, fa molt bon dia, tenim 20 graus de temperatura. Quasi que podrem arribar als 23 graus de temperatura. Passe a presentar-los a les meves companyeres, a les que ens ajuden a que este programa es quedi endavant i els entretenen a vostè des de les seues cases, des dels seus cotxes o des d'on vos estiguen sentint. Molt bon dia, Montse Muñoz.
Molt bon dia, Susana, Txelo, molt bon dia a tots.
I Txelo Climent, que la tenim al control. Molt bon dia.
Bon dia.
Bueno, avui a la 92.2 tindrem una programació molt interessant. Això sí, de dones. Clar, com que tenim la coyuntura esta de que el 8 de març serà el Dia de la Dona, pues en Ràdio Vila-real hem dedicat tota la setmana, tota, a parlar en dones, a que les dones se facin visibles i ens expressen des del punt de la seva vida on estan, des de dalt, des de baix, des de la meitat, què és i quina representació té la dona avui per avui en la vida. En primer lloc tindrem des d'Almassora a la regidora d'Igualtat, Maria José Tormo, que ens farà un repàs de totes les activitats a la localitat d'Almassora. Tot seguit, en UCOBI, tenim presidenta, no, Montse?
Sí, n'hi ha nova presidenta d'UCOBI, és Carmen Gil, i pues, ahir vam tindre una reunió al consejal d'Economia de l'Ajuntament de Vila-real, Xus Madrigal, es va reunir en ella per a parlar un poc de tots els projectes que tenen d'ací a final d'any i bueno, pues, un poc donar a conèixer més el que és el comerç de Vila-real i potenciar totes aquestes empreses d'ací de Vila-real.
Que tu coneixes molt bé.
Pues sí.
No només sí, les de Vila-real, sí.
Vila-real i de Castelló, de tota la província. Tenim sort que n'hi ha molts clients que ens recolzen, tant en el futbol com en la programació normal. Ara s'incorpora una nova empresa que ens donarà ofertes tots els dies d'ací de Vila-real, que és Embotidors Flor. I així no coneixerem aquestes ofertes que podrem anar a comprar i que bueno, intentarem que el dinar, sopar, ens siga una miqueta més econòmic en aquestes ofertes.
I en qualitat, per suport.
I en qualitat, 100%.
Benvinguts a Embotidors Flor, les portes obertes, qualsevol el client que confia en nosaltres perquè confia en el nostre treball, per lo tant agraïda de tot el cor en nom de tota l'empresa. Tot seguit tindrem a Maria Fajardo, regidora a Vila-real per Compromís, que ens contarà que no li agrada d'ella molt, és un poc crítica en la programació del Dia de la Dona en Vila-real perquè resulta que el dia 8, el dia 8 de març, n'hi ha un altre acte. I ella ens parla pues, que, claro, un acte d'armadures i cavallers, justament el dia de la dona, pues, com a que a ella, no sé, li sembla...
Se podria haver fet un altre dia, el dia... Sant Demà o que
una no. Una contraprogramació, sí. I justament el dia li hem preguntat per què, bueno, ella no va ser un ratet, vostès estiguen pendents que segur que ella els dona bon compte d'això. Després també tindrem Esther Pallardó. Esther Pallardó ha sigut expresidenta de la Diputació i és regidora, exvicepresidenta, perdó, que jo és que com m'agrada que les dones alcancen un tan bon puesto,
jo si que... presidenta no l'ha coneguda jo, ni se cargue.
Bueno, a lo millor és perquè jo la miro amb bons ulls i això me sol, igual me condiciona, no? Ella ha sigut exvicepresidenta de la Diputació i exregidora de l'Ajuntament de Borriana en concretament portava la regidoria de policia, un món molt d'homes, però vaja. I li hem preguntat, vindrà a contar-nos un poc com va sentir-se, el fet de, com es va sentir el fet d'estar en un món, en el món de la política, sent que és un món dominat majoritàriament per als homes, i li preguntarem, ja que la tenim així, pues per el moment actual, com veu ella el moment actual de la política i si ella en aquest moment està participant en la política. Però bueno, tot això,
bueno, que
quan arriba.
Que ens conten.
Després, també tindrem el debat. I, claro, el debat, jo suposo que els oients esperaran que esta volta siga de dones, no? O sigui, que vinguin polítiques o representants dels partits, dones.
És que el mes de març és, no sé, més a les dones, perquè està el dia de la dona.
Bueno, hauria de ser el mes de març, el mes d'abril, el mes de maio.
Sí, però no? Per desgràcia no és així, no.
En el debat tractarem la llei d'educació. S'ha aprovat la modificació d'una llei d'educació que ara es dirà l'OMLOE, que no és ni més ni menys que modificar el que era la LOE. La ministra Celà ens presenta, han aprovat la nova llei d'educació que modificarà la LOE. I es dirà l'OMLOE. I també un anteprojecte de llei, és a dir, ja s'ha aprovat, el que passa que és l'anteprojecte, que ens porta Irene Montero sobre... sobre no, en contra de les violències sexuals. Allò de l'eslògan de sola i borratxa quiero llegar a casa.
Pues sí.
Què te pareix, Celo, l'eslògan?
Home.
Fort des, no?
A mi no... Jo no estic molt d'acord en l'eslògan.
És un poc fort.
Perquè jugar en la paraula alcohol, que és una de les addiccions que també la gent patís molt actualment, pues és un poc...
I els jovens, perquè molt temprana edat es comencen a abusar de l'alcohol i que jo crec que no, a mi no m'agrada tampoc.
Sí, però quizás al millor el que ha volgut la ministra Irene Montero és fer un eslògan tan impactant que tot el món arribem a parar-nos, a pensar-nos i a analitzar el fet de que una dona pugui eixir al carrer a les hores que vulga i pugui estar com vulga i ningú tinga el dret de permitir-se.
Sí, però jo penso que se caguera pugui fer un altre eslògan. No fa falta que fiqui borratxa, no. Per què?
Sí, el que passa que en el món de la publicitat pot ser...
Sí, que te pot impactar, però bueno, jo...
Bueno,
com Txelo.
Veurem què passarà en el debat, veurem què opinaran les nostres polítiques en este cas. Tot això en minuteig. Ara es comencem per la primera entrevista que volíem i continuem treballant per a vostès, que és el que els importa, que mos escolten i que vostès mateixa participen. Ja saben que poden qualsevol consulta, qualsevol participació seua és benvinguda i podem fer-lo a través del nostre
WhatsApp,
correu, que és direcció @radiovila-real.info o a través del nostre WhatsApp, que Txelo ara en un moment li farà arribar per si volen prendre nota.
És el 655 93 73 16.
Ja saben que nosaltres el que volem és, i a més ho diem, esta ràdio és la seua i poden... Bueno, és un altaveu de la gent que ens està escoltant i puga també d'alguna manera transmetre als oients què pensa i què voldria dir a través dels dos micròfonos. Molt bon dia i fins una estoneta.
Un buen jamón, excelentes ibéricos, chorizos, variedad de productos. Embutidos Flor es la mejor opción. Todo esto lo podrás encontrar en las tiendas que Embutidos Flor tienen en Villahermosa del Río, Castellón, Villarreal, Onda Valduxó, Ibarzos, Cabanes, Valdalba, Achaneta, Lucena y Alcora. También puedes hacer tu pedido en nuestra web www.embutidosflor.es o en el teléfono 964 38 11 45. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Vive la Magdalena del 75 aniversario con Mediterráneo. El miércoles 11 de marzo, gratis con Mediterráneo, la guía de toros y fiestas de la Feria de la Magdalena. El jueves 12 de marzo, la novedad de las fiestas, el cómic de la Fundació de Castelló, gracias a la Academia Valenciana de la Lengua y al Ayuntamiento de Castelló. También totalmente gratis. El viernes 13 de marzo, el suplemento especial de las fiestas de Mediterráneo a todo color, la cinta verde de la Magdalena y el programa de bolsillo Gentileza de Saler al Campo. Todo gratis. Y el sábado 14 de marzo, el regalazo de las fiestas de Mediterráneo, la mochila de la Magdalena, con el patrocinio de Radio Taxi, también gratis. Ya lo sabes, la Magdalena del 75 aniversario con Mediterráneo, tu periódico, el periódico de Castellón.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada, com estem fent durant tota aquesta setmana. Ens anem a apropar a un altre municipi de la província per tal de conèixer i més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada, com estem fent durant tota aquesta setmana. Ens anem a apropar a un altre municipi de la província per tal de conèixer quina és la programació que han organitzat amb motiu del Dia de la Dona Treballadora, del 8 de març. En aquest cas, anem a fer parada a Almassora i allí ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic la responsable d'Igualtat, la regidora Maria José Tormo. Molt bon dia, regidora.
Molt bon dia.
Doncs estem parlant d'una jornada que per alguns no fa falta, però que malauradament continua sent molt necessària.
Massa necessària. Uh-huh. Massa. En el que portem de any, ja portem a dia d'avui 14 dones assassinades a mans de les seues parelles o els parelles. És una lacra social que necessitem mitjos i a tallar com siga estos assassinats.
Doncs aquest és un dels motius. Òbviament n'hi ha en novembre, no altra jornada, però també aquesta, la de la dona, que siga per a reivindicar que malauradament continuen sent moltes les que moren a mans de les seues parelles o exparelles. I a part d'això, no, i per aquest motiu, per commemorar això i tantes reivindicacions que n'hi ha en el món de la dona, ja van començar el dia 1 de març la programació i crec que fins al 28 tenen actes previstos a Almassora.
Pues vam començar el dia 1 en el acte Les Troianes, que va ser un èxit. Continuem en el dia 6, que donem el Premi Clara Campoamor. Enguany el donem a Sonia Alejo. És una actriu, directora, dramaturga i dissenyadora de vestuari teatral, molt reconeguda. Ja li han donat diversos premis en la comunitat.
Sí.
I bueno, volem que esta Almassorina de Pro siga molt més coneguda per als nostres veïns i veïnes d'Almassora.
Aquesta és una activitat, bueno, a més a Sonia, que per així també la coneixem, no? Prou, així que també reivindicar dones, de reivindicar els orígens.
Efectivament. Enguany va dedicat a les dones per a commemorar el 8 de març, com sempre, no? Volem visibilitzar les seues aportacions que han obert el camí a diversos àmbits en la vida dels almassorins i almassorines. Volem recordar també a les dones amb diversitat funcional, les migrants, les empleades de la llar i les cuidadores que tantes tasques fan. També volem reivindicar pues, la igualtat salarial, no? Que hi ha una bretxa en aquest àmbit que n'hi ha que subsanar. I ahí estem, no? Treballant tots per a que això arribi un dia que no se tinga que celebrar mai el 8 de març com una reivindicació per a visibilitzar a la dona.
Sí que aquest és l'objectiu, no? Que no existís cap, però mentrestant cal continuar reivindicant i implicant també els més joves per a que aquestes noves generacions, que són de present però també de futur, doncs, puguen tenir la cosa una miqueta més igualada, que és l'objectiu final, i per això també el dia 7 crec que per a d'ells està adreçada la programació.
Sí, fem un acte que hem recollit a tots els joves d'Almassora, no? Com tenim l'àrea de joventut, participa Creu Roja, participa els Juïsos, participen els Escaus, no? Hem agarrat totes les associacions de joves per a que visualitzar i que aporten el seu granet en uns actes que la veritat que estan molt complexos, estan molt elaborats i se ho han treballat els joves.
Així que per a ells estarà aquesta jornada, no?
Sí, s'està acabant de completar, se farà un mural, se faran activitats, se teixiran, com diem, les històries de les dones d'Almassora, en un acte que estan col·laborant també juntes, que pertenece a Creu Roja i se dediquen a l'empoderament de la dona. I participarem tots, clar que sí, el dissabte a les 11 del matí a la plaça de l'Ajuntament.
Doncs aquesta és
la... Que se pot acostar tot el món, que tot el món és benvingut, homes i dones, clar que sí, i joves.
I totes les edats, tot gènere i tota edat.
Sí.
I així s'arribarà al dia gran en el que també la programació d'Almassora se convida a anar a la manifestació de Castelló, però pel matí també hi haurà temps per a reivindicació, però des de també la vessant més cultural.
Efectivament. Hem programat unes activitats per a totes les edats, per a menuts, per a grans, perquè així cap tot el món i és una qüestió de tots l'acabar en esta lacra, des de luego.
Així que el dia 8 hi haurà una representació, no?, con mi magia y tu imaginación, també en la plaça Pere Cornell.
En la plaça Pere Cornell, efectivament.
I després ja la resta de dies, no?, la setmana vinent, diferents tertúlies i xerrades per a empoderar també, suposem, la figura de les dones.
Sí. Mira, tenim el dijous dia 12 de març a les 6 una xerrada per a dones emprendedores que es farà en l'aula de formació a càrrec de Maria José Tomó Vidal, que és professora titulada del Departament de Dret d'ací de la UGIL. Era una jornada molt interessant.
Sí.
També convida que vingui tot el món. I ben segur que aprendrem a més coses.
Sí, que aquesta és una proposta. També crec que el dia 9 hi ha una tertúlia, no?, en el món de la ciència, sí. Que també així en la càtedra d'innovació que tenim de ceràmica sempre es diu, no?, la dona i la ciència. Doncs també, Almassora, vos sumeu, no?, aquesta crida que la dona també...
Nos sumem a aquesta activitat. Se farà una xerrada, la tertúlia del portal.
Sí.
Que també us convido a tots i a totes a que vinguin a escoltar-la o si pot escoltar per la ràdio també.
Se pot arribar, no? I així ja s'arriba, després també com venen falles i tot això, suposo que toca fer un xicotet parèntesi perquè igual la gent no està tan en el cap en això i després ja...
Acabarem
sí.
En un monòleg de tres dones que se farà a la Casa de la Cultura a l'estat d'Espera. El últim dia de març, 28, crec, 21. No?
El darrer dissabte del mes de març.
Efectivament.
Doncs una programació molt completa, com ha dit, variada, adreçada a tots i amb la col·laboració de tant societat civil com també diferents àrees, perquè al final el tema de la igualtat, de la reivindicació, és cosa de tots.
És cosa de tots i de totes. Entonces, participem des de l'Ajuntament, fins a ONGs, com per exemple pues, Creu Roja, totes les associacions que tenim de joventut, la regidoria de joventut, la regidoria de cultura, és molt transversal. La igualtat és transversal i tenim que treballar tots a una. I si no, ho fem en Almassora.
Doncs aquesta és la programació. La situació Almassora, potser si està vostè de treballar no és molt crítica, però està bé o es pot fer encara més per aconseguir aquesta igualtat real entre homes i dones a Almassora?
Sempre se pot fer més i de veritat que nosaltres estem molt compromesos, sempre, no mai n'hi ha prou, ens aunem tots a una, tant des dels serveis socials com des d'educació, esports, cultura, festes, totes les regidories treballem per a unir esforços per a acabar en esta societat que deu ser més feminista, recolzar a la dona, i ojalà puguem arribar a veure el dia que no se tinga que celebrar el dia de la dona treballadora.
No, tant de bo...
Perquè n'hi haurà una igualitat entre homes i dones, que és el que és a la fi a el que tenim que arribar.
Que no és més que això, no és més dones que homes, és igual homes
no,
que homes.
No, igualtat, és igualtat. Ni una dona és més que un home, ni un, i per suposat, un home no és més que una dona.
Doncs esperem, no?, que aquest missatge a poc a poc vagi calant, que s'entenga bé el que es demana, no?, també amb aquest tipus de jornada. Regidora, moltíssimes gràcies per presentar-nos, no? Convidem també a que, si algú té algun dubte, perquè s'han dit moltes dades i molts horaris, que pugui visitar la pàgina, suposem, de l'Ajuntament, que ahí estarà tot detallat.
Tot detallat. Tenim WhatsApp d'Ajuntament, tenim Facebook d'Ajuntament, tenim la web de l'Ajuntament i... per suposat està ficat i s'anirà dient i recordant cada acte.
Doncs,
per convidar a tot el món que vinga i que gaudisca d'aquestes activitats.
Doncs esperem que així siga i que la diversió no estiga renyida també amb aquesta vessant reivindicativa. Regidora, moltíssimes gràcies i parlem pront de més assumptes.
Moltes gràcies, quan vulguis. Així farem.
Restaurante Arenal Burriana sigue sumando con el restaurante El Faro Villarreal, con el único propósito de que disfrutes del placer de comer bien. Descubre nuestra variedad de arroces, pescados, carnes, una amplia carta en un ambiente íntimo y cálido. Ven a conocernos y lleva tu paladar a buen puerto. Restaurante El Faro Villarreal, Avenida Francia, Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
A veces las cosas pequeñas te pueden llevar a algo mucho más grande, como con el nuevo Hyundai i10, que con su diseño renovado, su espacioso maletero, su conectividad BlueLink y su seguridad activa hará que cualquier cosa que hagas sea mucho mejor. Sé tan grande como quieras ser con el nuevo Hyundai i10.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Aquesta setmana, ja saben, estem donant especial protagonisme a les dones. A més, en aquest cas, perquè també s'ha estrenat relativament fa poc en el càrrec de presidenta de la Unió de Comerç de Villarreal, ens referim a Carmen Gil. Carmen, molt bon dia.
Hola, bon dia.
En primer lloc, per a la gent que no la conega, ens agradaria saber quina és la seva activitat empresarial.
Bueno, nosaltres ens dediquem al sector del textil i en concret tenim una tenda de roba de dona al carrer Sant Roc, se diu Unidels amb Pils. Hem arribat inclús a tindre tres tendes a nivell de tota la província, però bueno, després de la crisi totes som, ens ha tocat adaptar-nos, ressorgir, ens hem quedat ara en la tenda de Villarreal. I també hauria de dir que en concret el nostre sector del textil, junt del calçat, considera que són dos dels que més pateixen temps de crisi, però són un tipus de negoci vital a les ciutats perquè la gent li agrada passejar, veure escaparates, i els que més oferim al final són nosaltres, exacte. Per això n'hi ha que intentar subsistir fent sempre tot el que puguem per adaptar-nos als nous temps.
I fet aquesta introducció de la seva presència empresarial també a Villarreal, com arriba la presidència d'UCOI? Perquè ens comentava que no arriba un meset.
Bueno, evidentment arriba amb el suport de tots els membres de l'associació que me van votar en la junta, però si el que vols dir és perquè me vaig presentar, Pues evidentment perquè considero que estic en un bon moment per a implicar-me i intentar fer més coses per al comerç de Villarreal. Se trata de defendre nosaltres els nostres interessos i arribar el més lluny que puguem en les nostres exigències.
Considerava que era el moment de presentar-se, no? Òbviament recolzada per la gent de l'entitat, però què pot aportar vostè i quins són els objectius i els projectes que té en ment i intentarà plasmar, no?, sota la seva presidència?
Bueno, lo primer, aire fresc i idees noves, perquè sempre van bé els canvis en tots els aspectes. I també hauria de dir que, a part d'empresària, exercís també l'abogacia i, per tant, considero que puc veure i entendre els problemes dels comerciants des d'altres punts de vista i no soles, diguem, a peu de taulell, que te limita molt el que saps. També la nostra pròpia empresa, hem passat la crisi, ens ha tocat reduir plantilla, hem arribat a tindre inclús 6 dependentes, ara només en tenim una. Hem buscat noves formes de venda, ens hem adaptat a internet en una tenda online, te toca treballar diàriament en les redes socials. Vull dir que tot això també te serveix per aconsellar a gent que comença o a gent que té aquests mateixos problemes i tu ara pots donar-li una solució ben el que tu has...
Perquè ja ho has passat.
Exacte, ben el que tu has pogut fer antes. En quant als projectes, te diria que tots els que tenim passen per donar major visibilitat al comerç, per intentar aconseguir que el client s'emporti sempre una experiència de compra, tant per tracte com per proximitat, per producte. Jo considero que som qui millor podem assessorar-los i comprendre les seues necessitats.
I fins a la data, des del comerç local, també des del Covid, s'han llançat, o entitats que n'hi haven abans, campanyes que no sempre han tingut la millor de les acollides, que havien tingut una resposta tímida. Com considera que es pot fidelitzar més al client i que no se'n vagi pues, a grans superfícies, no?, que tenim a prop?
Bueno, la majoria de campanyes que hem fet fins ara considero que millor o pitjor han anat funcionant bé, però evidentment sempre es poden millorar els resultats. Villarreal és un poble on el xicotet comerç és una tradició i està molt arraigat, i evidentment el que volem és guanyar clients nous, en concret aquests clients que, com tu dius, per varietat o per comoditat acaben comprant fora o bé per internet. I la gent ha d'entendre que comprar al poble és una experiència més enriquidora, tant de tracte personal, d'assessorament, que no poden trobar a cap altre lloc. I pense que en igualtat de preu sempre que en altres plataformes, encara que pareix que tots acabem pensant que així va costar los més, però la realitat és que els preus són equivalents. I parlant de les campanyes, també en concret voldria destacar la propera campanya que tenim este diumenge així en la plaça Major, que és la fira de l'Aule del dia 8 de març. És una campanya que sempre ha funcionat bé, que la gent l'espera amb ganes, perquè és una fira multisectorial. Aquest any comptarem en concret amb 26 expositors de diferents sectors, d'esport, calçat, moda, complements, decoració, joguines, i estarà oberta al públic en horari ininterromput de matí i de vesprà, des de les 10 a les 7, 7 i mitja. L'objectiu d'esta fira sempre és poder oferir un dia als clients del comerç de la ciutat que troben una gran varietat de productes a uns preus molt competitius, perquè és intentar llevar-nos de damunt l'estoc que ens queda de l'última temporada, però sempre amb la qualitat que ofereix el comerç de Villarreal durant tot l'any. Per tant, és una bona oportunitat per poder passejar un rato pel poble i realitzar compres en un ambient relaxat, passant-ho bé, a l'aire lliure i sobretot en un espai conjunt on molts comerços de la ciutat estan tots
representats.
Tots representats, exacte.
I també vam veure, no, que fa uns dies es va reunir vostè amb el regidor d'Economia, amb Xus Madrigal. Clar, pot ser una miqueta pronta, no?, però per ara com està aquesta relació amb l'Ajuntament?
Bueno, la meva relació sí. És nova, però independentment de mi, UCOB hi porta molts anys de treball conjunt amb l'Ajuntament. Tenen molt bona relació, ja que treballen, com t'he dit, des de fa molts anys i comparteixen molts temes i molts interessos, evidentment. N'hi ha una contínua comunicació i col·laboració. L'any passat, en concret, l'Ajuntament ens va cedir la casa on tenim ara la sede social, que és un acte del que estem molt, molt agraïts, evidentment. I per tant considere que la relació seguirà sent així,
fluida, no?,
per molt de temps, sí.
I molt a prou de la seu està el Mercat Central, que últimament s'ha volgut reviscolar una miqueta des del consistori. I això pensen que pot tenir efecte en la zona centre, en els comerços?
Bueno, el Mercat Central, per lo que jo he arribat a sentir i a veure, sembla que està funcionant prou bé, que està acollint a prou gent, i tot el que siga millores a la zona comercial ens pareix fantàstic, perquè sempre atrau més gent al carrer i al final és això el que volem, més visibilitat i més gent que passege per la zona centro.
I parlant de zones, també la zona de la perifèria està en millor o pitjors condicions que el centre, i en general quin és l'estat de salut, no?, del xicotet i el mitjà comerç hacia la localitat?
Pues mira, el xicotet comerç porta uns anys que no podem negar que està patint molt, sí. Però bueno, es dona la impressió de que a ningú li acaba d'importar massa. Dona la impressió de que són menuts i com a conjunt, tant a nivell local, provincial o nacional, no acabem de tindre prou força per reivindicar res, perquè així com veus que en altres sectors, el bancari, el turisme, l'automoció, sempre hi ha algun tipus de rescate o d'ajuda que es permeti subsistir quan no acaben de funcionar com ells voldrien. En canvi, veus que en el nostre cas no passa així, no sé si és que no apretem prou, però segurament empleem a nivell nacional igual o més gent que estos sectors que t'estic dient. Per tant, per exemple, un dato, el 25% dels autònoms a nivell nacional es dediquen al comerç, en uns o altres sectors, però al xicot de comerç, i considero que és una xifra molt important per no tindremos en compte. Però bueno, per lo que dius de les tendes de perifèria, te diria que crec que realment no afecta massa la distància, perquè se tracta de negocis de barri, en este cas, que s'ubiquen on ells troben que fa falta el seu servici, per exemple, perruqueries, papereries, panaderies. Evidentment, des del Covid tenim en compte a tots els nostres socis i sabem que cadascú té unes necessitats diferents, i considerem que els negocis de perifèria són tan importants en l'economia de la ciutat com la resta de negocis que puguen estar al centre.
Més o menys, a hores d'ara, quants comerços formen part del Covid?
Pues ara crec que som alrededor d'uns 120-130, però bueno, per exemple, esta setmana teníem dos locals que volien...
Dos altes, no?
Exacte, possible. Sí, dos altes i ninguna baixa, que això és bo.
Pues creuem més dins perquè que continuï així. I també tenint en compte que justet aquesta fira del comerç que ha comentat arriba el dia de la dona, no? Estem en la setmana de la dona. Quin pes té la dona en el teixit empresarial de Vila-real, o almenys en aquestes vores 120-130 entitats que formen part del Covid?
Pues mira, pensé que les dones comerciants són majoria i, de fet, han sigut sempre un pilar fundamental en la societat i l'economia vilarealense. Si te dic la veritat, pensé que les dones són les grans emprenedores d'aquest país, perquè front a la falta de feina o de no trobar, pues sempre intentes optar per fer-te autònoma, muntar-te el teu propi negoci, i crec que tot això no es valora prou l'esforç que es fa. És un esforç especial per a durar la vega tant un negoci com una casa, i lo sacrificar que sabem tots que resulta l'horari comercial.
No?
Sí. Jo com a referent en concret tinc a ma abuela, que ja fa 38 anys va ser ella la primera presidenta de lo que entonces era la Federació de Comerç, que ara seria UCOBI, per tant, repetim des de la família al carrer. Considero que va ser una dona en el seu temps molt valenta i molt treballadora, que després de quedar-se viuda, ella treballava en la peluqueria, va tirar avant l'espardenyeria que tenia el seu home fins a que es va jubilar. I jo m'he criat en aquest ambient, sé tant entonces com ara el que costa reivindicar l'esforç del xicot de comerç, però bueno, pense que les dones hem de mostrar que són valentes i que sempre tirem endavant.
I en el món de les pimes, això del sostre de cristall i la diferència de salaris es nota? O, clar, si al final un autònom...
Exacte, és que així el salari, pues cada mes és un salari, una altra cosa és que sigues dependenta i tingues la teua nòmina, però un autònom, de fet, te diria que n'hi ha mesos que ni tens salari, cobra el teu dependent, i tu aguantes, i esperant tens millor, però bueno... Som optimistes i pensem que queda molt per fer.
I en les entitats no, que aglutinen als comerços, n'hi ha dones en càrrecs de responsabilitat? Vostè ara és president del
Poli,
però n'hi ha.
Sí, jo te diria que la majoria de gent que em rodeja dia a dia són dones. Les dues secretàries que n'hi ha en UCOBI són dones, i en la Junta crec que en som uns 10. N'hi ha dos homes, evidentment, també tenen dret d'estar i tenen negocis, sí, però la majoria som dones. I a nivell de comunitat, n'hi ha el mateix, sí, la representació és pareguda. Però a peu de carrer la majoria de gent avui en dia considera que són dones. Sí.
Així que també volíem fer aquesta punt, no? En femení aquesta setmana, perquè sembla que toca especialment. Carmen, moltes gràcies per haver-nos visitat. Podem esperar, o esperem poder parlar en breu de més iniciatives d'UCOBI, i que vagi molt bé aquesta trajectòria. Quant de temps de presidència, a priori?
En principi són 4 anys. I veurem si repetim o no. Moltes gràcies a vosaltres i vos esperem el diumenge.
Restaurante Hierbabuena Vila-real te ofrece paellas a leña, almuerzos a la brasa o menú diario. Ven a disfrutar de auténtica cocina casera de calidad. Encuéntranos en Camí Travesa 16 junto a la Volkswagen. Restaurante Hierbabuena Vila-real, abierto de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Visítanos en Facebook o reserva al 642-1647-27. Restaurante Hierbabuena, como en casa.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-5290-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-5290-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante. Es la felicidad de este valiente.
Sí, a Ràdio Vila-real, a 92 punts de la freqüència modulada. Esta vegada jo puc dir que estic acompanyada per una amiga i així ho declaro i ho dic. Esther Pallardó, bon dia.
Hola, molt bon dia, Susana.
Moltes ganes de que estigueres així, Esther.
Moltes ganes d'estar i més en tu, com bé has dit, la pressió és mutu i a més eres una periodista veterana que jo sempre he admirat.
Esther Pallardó, vaig a explicar un poc el teu currículum per si hi ha algú que no se recorda, que no el sap, jo l'explique. Esther Pallardó és llicenciada en periodisme, doctora en comunicació política i ha sigut vicepresidenta de la Diputació de Castelló i concejal de l'Ajuntament de Borriana, concretament de policia, un món d'homes.
Sí, bueno, la veritat és que desafortunadament encara vivim, jo crec, les dones en un món bastant, en una presència d'homes bastant acusada. De fet, bueno, des de que l'any 1857 aquelles dones treballadores del sector textil es manifestaren als carrers de Nova York, no?, demanant i reivindicant millores laborals, millores salarials, fins ara, bueno, pues han passat moltes coses i han passat molts anys. Però lo cert és que encara en este moment, si mal no recorde, el 50% de la, o sea, les dones en edat de treballar només representen el 50% de la població mundial, front a pues el 76% que representen els homes. Per tant, què vull dir en això? Que des d'aquell any que van començar pues, aquesta incipient protesta de, no, i reivindicació per la igualtat i per les millores laborals de la dona, fins ara han passat moltes coses, però, i s'han fet moltes conquestes, que no n'hi ha que negar-les, que no n'hi ha que obviar-les, però sí és veritat que queda molt per fer. N'hi ha que treballar molt encara, n'hi ha que reivindicar molt encara la igualtat de la dona encara en aquesta bretxa salarial. Sabem que moltes voltes els treballs de les dones pues, tenen, són menys qualificats, tenen menys remuneració, no són de tan alta qualitat, i la veritat és que encara que donem molts passos i en tots els sectors cada volta l'empoderament de la dona és major i la presència de la dona és major, però bueno, no podem baixar la guàrdia, queda molt per fer i de fet n'hi ha que agrair molt al teixit polític, al teixit associatiu, no? I a les dones valentes que lideren aquest tipus de reivindicacions i aquest tipus de lluita sempre per la igualtat i per la major llibertat de la dona.
A més, escriptora.
Bueno, sí, sí, la veritat és que escriure és algo que sempre he tingut pendent, sempre m'agrada molt, no sempre he tingut el temps que volia per a fer-ho i tampoc no sempre se donen les condicions vitals per a poder fer-ho, no? Se requereix tindre també, pues bueno, viure una sèrie d'experiències, de sensacions, de percepcions, de vivències per a poder després expressar-les. I bueno, pues estos temps darrere, inclús ara, estic en un moment en el que m'avellís fer-ho, puc fer-ho, tinc temps. Me falta facilitat perquè pareix que no? És una cosa estranya, però a pesar de ser periodista i de ser del RAM me costa escriure, ho tinc que pensar tot molt i a voltes no és fàcil trobar l'expressió i la paraula en la que tu tractes de definir un estat anímic, tractes de definir una sensació, una percepció, trates d'explicar i d'expressar una experiència, no? Però malgrat això, bueno, pues jo m'esforço cada dia i en este moment estic acabant el tercer llibre. El primer va ser el llibre A soles, de la política, de la vida i de la política. El segon va ser una publicació de la tesi doctoral. Vaig un poc llevar tota la part academicista de la tesi, no?, per a que no fos res farragós i que, bueno, pues que la gent poguera entendre, no?, fora de lo que és l'àmbit acadèmic, quina era el tema de la tesi, que al final era l'estudi de la premsa durant la restauració borbònica d'Alfonso XII hacia la província de Castelló. I el tercer llibre, que és el que estic acabant ara i que si no passa res se presentarà després de Pasqua, després de tot el període de Setmana Santa, va ser un llibre en el qual és un compendi de llegendes de la província de Castelló. Com veus, sempre és tot al voltant de la província de Castelló, perquè jo soc una apassionada de la província i la veritat és que en ella he volcat i volque, no?, cada dia el meu treball, la meva il·lusió i les meues ganes de fer coses. Pues bé, és un compendi de molts pobles. És molt curiós perquè en tots els pobles n'hi ha llegendes molt boniques, molt íntimes del poble, no? Molt... I la veritat és que bueno, pensava que era una forma al final també d'aprendre jo, perquè sempre quan has d'escriure algo t'has de documentar molt, entonces al final no és només tu per a poder transmetre el que vols i una part d'aquest coneixement primer també has d'adquirir-lo, perquè ningú som, no? Ningú per sense enfusa tenim coneixement de tot, no? Aleshores és un llibre que m'ha permès conèixer moltíssim molts aspectes de la província, aspectes geogràfics, aspectes poblacionals, aspectes de tot tipus, no? I sobretot, quin és el nostre passat, no? Estem així, però com hem arribat així? Quin és el nostre passat? I tot això pues, un poc en aquest eix vertebrador pues, deixa... llegenda que tot el món coneix, que tot el món parla, a vegades està escrita, a vegades no, és per tradició oral, i tot això queda plasmat per a donar a conèixer un poc més d'esta província que és meravellosa.
Este llibre del qual parlarem quan el presentes, perquè vindrà segurament a parlar-nos d'ell, lo que te situarà serà en el moment en el que aquesta llegenda o aquesta indosingràcia d'aquest puesto està ocorrint, és dir, com bé dius, per a poder explicar-lo ja que empapasse i quan t'empapes vius aquest moment, no?
Clar, i sobretot per supost que el vius i ho interiorises, no? I sobretot te fas una idea i per a poder després donar-la a conèixer de com es va viure, per exemple, així la Reconquesta cristiana, no? Com es va viure? Com es va viure les batalles del Cid Campeador? Ho hem sentit moltes voltes, no? O del rei en Jaume. Però com es va viure a pobles com Culla, com Atzeneta, com Burriana, com Alqueria? És a dir, com es va viure això com a Vila Real? Entonces, n'hi han moltes llegendes que, tenint un fil vertebrador atractiu i un fil vertebrador mig inventat, no? Mig real,
sí.
El que pretén és fer ameno una situació històrica, una situació política que tu dones a conèixer, és a dir, qui vivia abans en aquests pobles, com vivien, quines eren les relacions i les interconnexions polítiques, econòmiques i socials, quina era l'activitat principal econòmica, no? Aleshores, dones a conèixer molta part de lo que ocorria en esta província, però sempre amb aquest fil un poc que fa que la cosa enganxe, perquè si no podria ser inclús, arribar a ser inclús avorrit, no?
Però això fa que estiguem avui on estem. És clar, dir, tot allò, si no, diuen que el poble que no té memòria no té futur. Entonces, és com rememorar tot el que ens ha fet arribar al punt en el que estem.
Efectivament, i aplicat això de la província i de això a les persones. Les persones que no tenen passat, és difícil també que puguin tindre futur.
Futur. A més, escrius en el periòdic El Mundo.
Sí, bueno, el director del Mundo me va donar la possibilitat de poder fer una col·laboració, que en este cas és quinzenal, entonces cada dimarts de cada 15 dies, pues tinc també aquesta oportunitat de poder, pues bueno, expressar humilment el que jo puc pensar de la situació política actual, de les coses que passen, no? I també me permetís d'alguna forma estar connectat en tots aquests temes, perquè la veritat és que quan eixes de la vida política... primera necessites desconnectar, crec que és una necessitat, no? Física i mental i humana. Però quan ja passa aquest període que necessites deixar desconnexió, bueno, pues el tindre una col·laboració en el periòdic a mi m'ha permès tornar a connectar en determinades qüestions en les que realment estava ja molt, les veia ja molt lluny, no? I entonces em permetís estar molt actualitzada.
En l'últim article que has escrit, jo llig un trosset per si la gent que no l'hagi llegit, i és que la decisió de Casado de relegar Alonso puede responder al apoyo del líder vasco a Soraya, a no aceptar las directrices nacionales del pacto con Ciudadanos, o simplemente a que Casado ha devenido un hombre, como tantos que mira mujeres ajenas y ha virado de su favoritismo hacia otra parte.
Sí, bueno, en realitat el que estic dient és que, i que després continua dient el text, si mal no recorde, jo deia, bueno, podem fer míseres indagacions, és a dir, cada un pot buscar el que vulga, no?
Sí, però el motiu que vulga. Nosaltres el que volem és la teua indagació, Esther.
Bueno, la meva indagació és que al final, en realitat, la meva opinió personal,
sí, sí.
La meva opinió personal, quan se pren una decisió d'aquestes característiques de relegar una persona, i quan dic relegar no ho dic en un caràcter pejoratiu, vull dir-te, les persones en política, jo crec que tot el món sabem que estem per un temps determinat i limitat i que uno pot estar en política. O sea, la política eixa de que ho estava en política tota la vida perquè guanyava eleccions i eleccions i eleccions per majories àmplies, això ha acabat, és a dir, el model del bipartidisme s'ha esgotat. El malestar i les inquietuds, no només malestar, també les inquietuds diferents de la gent ha fet que sorgisquen altres partits i que se fragmenti i s'atomisse molt el vot, no? perquè s'ha atomitzat molt la representació tant en la dreta com en l'esquerra política en aquest país. Què vull dir en això? Que quan parlo de relegar, me referisca que és un procediment normal i habitual que la gent que porta un any, o sigui, un determinat temps en política, hagi d'anar-se'n. Ara bé, quan un líder decidís prescindir d'una persona perquè, bueno, pues perquè pensa que no és la persona adient, pel motiu que siga, insistís, perquè a lo millor no l'ha recolzat en algun moment que tenia que recolzar-lo i ha optat per una altra opció, per exemple, pues perquè ha tingut la preferència, com jo dic en l'article, pues en este cas per un altre candidat, vull dir-te, pel motiu que siga. Però sí és important que les formes s'han de cuidar sempre, perquè quan una persona no cuida les formes, quan una persona no pren aquestes decisions en certa humanitat, quan se deshumanitzen certes actituds, al final això genera malestar en les persones. Quan se genera malestar, sempre corres el risc de que aquesta persona deixi de recolzar o deixi de creure en el projecte que venia creent.
I aquesta persona final, i les persones i que l'envolten.
Clar. I al final tu no pots menospreciar absolutament ni un vot, perquè menospreciant un vot se perden eleccions. En esta província jo crec que hem vist un exemple clar de lo que ha sigut el pas d'un partit hegemònic, com era el Partit Popular, en unes èpoques realment complicades també, vull dir, perquè en esta província el Partit Popular ha guanyat inclús quan la majoria del partit, o la majoria del país, perdó, la tendència era l'esquerra. És sí. A dir, jo he estat en política quan en este país el govern de la nació era del Partit Socialista. Uh-huh. I no passa res, és tot perfecte, però lo cert és que en esta província se continuen guanyant les eleccions.
Sí.
Bé, quan se passa d'un partit hegemònic en aquesta situació, no? En situacions molt complicades, en situacions molt adverses, en situacions en les que se mos retallaven les inversions pel motiu que fora, no s'invertia en Castelló des de l'Estat, etc, 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 pel motiu que siga, i continuen guanyant les eleccions, n'hi ha que analitzar per què aquest partit hegemònic ha passat a ser ara el que és. És a dir, un partit que ha perdut en bona part dels municipis d'esta província, que ha perdut la Generalitat Valenciana, que no guanya la nació, que no guanya la Diputació. Tindrem que analitzar per què. I jo estic convençuda que n'hi ha una part molt important d'aquesta deshumanització dels partits. És a dir, n'hi ha una part molt important de que no se cuiden les formes, de que no se cuida a la gent. I el polític que no entén que la gent, que el ciutadà és el que li dona el vot i el que li lleva, que n'hi ha que cuidar a les persones per damunt de tot, ho té molt complicat.
Alfonso Alonso se trencava la cara en el País Basco per el Partit Popular?
Jo no conec la situació, per ser honesta, eh? Vull dir, no vull que emiti juís de valor quan jo no conec una situació ni a una persona, bueno, pues en la, tal com la tinc que conèixer, jo crec, per a poder emitir un juís de valor vàlid, no? Però el que sí que tinc clar és que quan una persona lidera una llista, ja no te dic en tots els llocs, imagina't en el País Basc, segur ha passat situacions difícils, segur ha passat situacions complicades. Jo no dic que n'hi hagi que apostar per ell en aquest sentit. De fet, crec que la línia de Casado encetada de cohesionar la dreta és l'única forma en la que se pot recuperar, en el que el Partit Popular pot recuperar en este país els governs i els llocs de representació. Estic convençuda, és a dir, jo crec que la línia i la filosofia de Pablo Casado és l'encertada. Uh-huh. De fet, ha passat justament el contrari i és per lo que hem perdut. És a dir, quan s'ha atomitzat el vot, quan han començat a eixir altres partits, tots en el sector de la dreta, però han començat ha començat la gent a poder tindre diverses opcions, és quan el PP ha perdut representativitat. Per tant, estic convençuda de que n'hi ha que sumar, de que n'hi ha que il·lusionar a la gent, de que n'hi ha la gent que tindre la confiança que ha tingut sempre en nosaltres i nosaltres tenim que donar-los a ells la credibilitat i la protecció que sempre els hem donat. Això és cert. I si això s'ha de fer sumant, n'hi ha que ser generós en els espais polítics i entonces n'hi ha que, jo ho veig bé, és a dir, n'hi ha que pactar en altres partits perquè al final, si no, tenim el que tenim.
Però, per exemple, en el cas de Galícia, Feijó, com a que és un líder que sempre ha tret majories, se li ha respectat i se li ha deixat triar el fet de no sumar-se, i a Alfonso Alonso no se li ha deixat triar, per això que ell s'ha ofès i ahir s'ha unigut el trencament entre el Partit Popular i Alfonso Alonso, no?
Jo no sé si ha hagut trencament o no, vull dir-te, jo no sé exactament quina és la situació ni fins a quin punt el malestar. El que sí que és evident és que ha hagut una discrepància que ja ha tingut en la direcció nacional i que, bueno, pues la direcció nacional hem posat el seu criteri. Això en els partits, i són tots, en els partits, bueno, pues en certa, això passa sempre. Això passa sempre.
Sí, però en aquest cas Casado ha valorat el pes que tenia Feijó en el, en el seu àmbit.
És que no té res que veure, és que la posició de fortalesa o debilitat que tenen els candidats és diferent. És a dir, és que no és el mateix un candidat que guanya per majories àmplies i que té una representació important en el seu, en la seva comunitat, que un que no la tinga. És que això, mos agrada o no mos agrada, és així. Això és com tu, si te planteges substituir a una persona, no substituirà, supose. Vamos, supose. Jo no m'he liderat un partit. Jo estic parlant, estic elucubrant des de la meva humilde posició, no? De la meva humilde opinió, però jo pense que tu no te planteges prescindir d'un candidat que està guanyant per majories absolutes en un poble.
Sí,
en un poble, quan te planteges substituir o prescindir d'un candidat, sempre és quan a lo millor s'ha presentat a una convocatòria, a dos o inclús a tres, i no guanya les eleccions. Aleshores tu tens que pensar, bueno, algo passa en este candidat perquè en altres pobles se guanya i en este poble no se guanya, el que siga. Per tant,
en este cas, tu consideres que l'actuació de Pablo Casado ha sigut correcta en el País Basc, el que no han estat massa bé segons les formes, no?
Les formes jo les conec per el que diu la premsa. Val? Per tant, jo me base en el que diu la premsa. Si el que diu la premsa és cert, tot allò de que Alfonso Alonso s'ha enterat per la premsa de la decisió de Casado, etcètera, etcètera, que jo tinc dubtes de que això sigui així, però jo ho conec llavant per la premsa, no conec els entresijos interns del partit. Però realment, un candidat no se pot enterar per la premsa de que no van una llista. És que sí, en esta província també ha pogut, s'han pogut donar casos,
sí,
no? De
sí.
Gent que està molesta,
sí.
Perquè no per el fondo, sinó per la
forma. Les formes.
És a dir, que se prescindisca d'una persona no és un problema. És a dir, és una regeneració vital i normal. És a dir, uno pot pretendre estar en política tota la vida. Entre altres coses, canvien els equips. Quan canvia un líder, també canvien els equips. També ha passat ara en l'actualitat. Vull dir, canvien els equips d'assessors, canvien els equips de govern, canvia tot, no? I no passa res. És normal que cada líder vulgui tindre les seves persones de confiança, però jo insistís molt sempre en que n'hi ha que cuidar les formes.
En este cas, en Galícia anirà soles, Feijó, és a dir, ell va més que va ell i unes sigles un poc aixina rebaixaetes, però el que estem veient és dir, se vol la cara de Feijó i el Partit Popular com que està un poc en segon plano, eh? En el País Basc l'han canviat per Carlos Iturgaiz, del que de que ell mateix va decidir anar-se'n del partit fa 8 mesos i ara l'han posat de cap de llista en el País Basc, perquè sí que d'alguna manera ha accedit a sumar el que era la dreta, que és el que vol Casado. I tu imagina't que Casado arribi les eleccions de Catalunya, per exemple, i qui mana en Catalunya, el Partit Popular o Ciudadanos?
Bueno, aquestes són elucubracions en les que jo crec que no, que en aquest moment és possiblement és prematur parlar de tot això, perquè al final és fer una sèrie de puzzle en unes peces que no acabem de controlar i que no acabem d'encaixar. Dir-te, així, lo realment greu, jo pense, és que n'hi ha un govern de la nació que té que estar pendent sempre d'aquesta espasa de Damocles damunt del cap de l'independentisme català. Que n'hi ha un govern, no només un govern, sinó un sistema que ha permitit que este país estiga sense govern durant molts mesos. Vull dir, n'hi haurà que prendre cartes en l'assumpte, n'hi haurà que reformar la llei electoral, n'hi haurà que fer una sèrie d'actuacions i de canvis en la llei importantíssimes per a que no passe el que està passant en este país, o per a que en una comunitat o en un municipi persones, o sea, polítics que tenen menys representativitat al final són les que lideren el projecte en aquest municipi. És a dir,
en este cas en Catalunya tenia que haver generositat política, no? Per a poder recuperar els partits.
Generositat política ha d'haver sempre i en tots els llocs, no només en Catalunya, en tots els llocs, però sí que és cert que la situació de Catalunya és una situació complicada. És una situació molt complicada. De veres que ara, perquè ha passat ja tot este fragor de la batalla, però jo recordo quan veia les imatges en la televisió dels incendis, de les protestes, i veure un poc com tot això s'articula políticament des del govern. És que de veres és lamentable, no?, que puguem arribar a un país en el que tinguem que estar sotmesos, un govern en el que té que estar sotmès a esta, pues, a esta volatilitat de l'independentisme català. N'hi ha que anar en cuidado en això, però des de luego ser generosos políticament és important, però també no mai perdre de vista la perspectiva. Vull dir, els partits constitucionalistes són partits constitucionalistes, vull dir, i no n'hi ha que deixar ni una sola escletxa oberta a que ningú independentisme puga tindre ningú pes específic. Vull dir, estem en Espanya i Espanya som tots. Jo en això sóc molt pragmàtica i a més, com ara no estic en política, puc dir el que vulga sense risc a que ningú me puga dir res. Vull dir, qui no estigui a gust en Espanya, que no estiga en España. Vull dir, però que estiga en Espanya, pues tindrà que acoplar-se al marc constitucional que tenim. És que no n'hi ha una altra cosa.
I Turgaiz és un polític donat a entendre's en Vox.
Bueno, és possible, i a més jo pense que el entendre's en Vox o no entendre's, al final el rerefons que té és sempre el mateix. És a dir, si Vox tinguera exactamente el ideario del Partido Popular y no se distinguiera en res, pues bueno, sería Partido Popular, no sería Vox. Es decir, Vox té les seues especificitats, com Ciutadans té les seues, ¿val? Però l'important és veure què és lo que n'hi ha en comú, què és lo que té en comú la dreta, què podem traure de positiu d'eixe sumar. I si es té que fer pactes concrets, se fan. I no passa res. Si tenim un partit socialista que ha pactat en Podemos, si tenim problemes per atraure qualsevol cosa en la llei última que d'igualtat, problemes. En les
Parlant de la llei d'igualtat, què te pareix la contestació de Cayetana a que Pablo Iglesias isquera defenent a la ministra d'Igualtat? Les has sentides?
No, eixes no les has
sentides. Sí, bueno, pues Cayetana, com que diu que Padilla seria horrible, que el seu home, pues Padilla seria un acte, ella considera que és un acte de machisme absolut, que el teu home isca defenent del problema que tu has tingut en el teu ministeri com a ministra. És dir, per allò de que Pablo Iglesias va dir que, bueno, pues que los machitos siempre acaban diciendo cómo se tiene que articular una ley y demás, és dir, i Cayetana Álvarez de Toledo lo que ha dit és que ella se sentiria molt malament, inclús l'enviaria a dormir a l'Astoreta, pràcticament, si el seu home es queda defendre.
Bueno, jo no vaig a valorar valoracions ni opinions de persones del Partit Popular com de ningun altre partit, vull dir, però bueno, també pense que cada un té la seva forma de pensar i té el seu propi sentit i el seu propi criteri, vull dir, i cada un té que ser responsable en les declaracions que fa i en les declaracions que diu. Lo que sí que és cert és que el Partit Socialista té un problema important, perquè Podemos, pues bueno, forma part d'aquesta esquerra radical en qui li ha tocat pactar per no tindre la majoria suficient per a poder governar en solitari o en altres pactes, no ha optat per altre tipus de pactes, i bueno, pues ara tindrà que passar aquesta travessia del desierto, perquè això va ser durant 4 anys aixina, vull dir, Podemos té la seva ideologia, a voltes fem pactes contra natura, és per lo que diem, és a dir, nosaltres mos parlem i diem, bueno, és que a lo millor Carlos Iturgaiz pot ser tendent a pactar en Vox, bueno, i què? És a dir, si al final del que es tracta és de traure el que hi ha en comú de cada partit, el que hi ha en positiu, intentar que la dreta siga una opció en este país per a liderar el país i per a liderar Espanya, especialment en la quantitat de coses que estem vivint. És a dir, és que n'hi ha coses en este moment que són absolutament rocambolesques, o sigui, n'hi ha persones en el govern d'Espanya que estan en el govern d'Espanya per a trencar Espanya. Vull dir, és que n'hi ha coses que no s'entenen.
Tu com a dona t'has sentit alguna vegada menosprecia?
Pues no, la veritat és que...
I com a política?
No, la veritat és que menosprecia, no. Lo que sí que és veritat és que, i ho dic per experiència personal, no? Això sí és cert, és que a voltes la meva opinió és que les dones tenim que demostrar molt més el que som, el que volem, el que fem, molt més que els homes per a ser considerades. Això sí és cert. I jo desafortunadament, bueno, desafortunadament no, afortunadament, perquè he après molt en tots aquests anys, bueno, pues he estat en reunions en les que realment, pues bueno, érem a lo millor 2-3 dones i la resta, un montó de gent del sector empresarial o del sector que fora, eren tot homes, no? Jo mateixa, quan vaig arribar a la policia, bueno, pues, claro, la policia són col·lectius on, bueno, les dones tenen presència, però no tenen tanta presència com els homes, i bueno, pues n'hi ha que treballar molt. I n'hi ha que treballar en molta serietat i en molta professionalitat per a demostrar que tu pots dur a terme aquest projecte.
No? Entens que n'hi hagin dones que per la seva carrera professional hagin tingut que deixar de ser mares?
De ser mares?
De ser mares.
Bueno, jo penso que a ningú se li pot privar, a ningú, de fer el que considera que té que fer, especialment quan té o deu tindre una protecció i uns drets per a poder-ho fer. És a dir, si això ocorreix, és a dir, si n'hi ha mares que tenen, si n'hi ha dones, perdó, que tenen por a ser mares o que tenen por a determinades qüestions, per si les despedixen, per si no le...
perquè trunquen la seva carrera professional.
Algo està fallant en el sistema.
Però la baixa natalitat és cert, és dir, n'hi ha poca natalitat. Les dones se pensen cada volta més si volen o no ser mares.
Si això
passa una factura
si
molt
això
gran.
És aixina, jo dic jo que no sóc mare i que no crec que ho siga ja. És a dir, jo no soc mare perquè no he tingut l'ocasió i perquè, a més, no he tingut la voluntat de ser-ho. És a dir, que n'hi haurà la baixa natalitat, no crec que tota se degui a això, no? Uh-huh. És a dir, n'hi haurà una part de persones que, per lo que siga, triaran en la seva vida, com jo mateixa he fet, bueno, pues una altres opcions que no són tindre fills. Però sí que és cert que si això és aixina i encara que negra, una sola persona, una sola dona que estiguin en aquesta situació, i per tant, i sí que n'hi ha, ja ho sé, no sé el percentatge, però n'hi ha, el que sí que està clar és que algo en aquest sistema està fallant. Uh-huh. Algo està fallant, i sí que n'hi haurà que analitzar. Realment volem protegir la família? Realment volem fomentar determinats valors? Bueno, doncs treballem políticament i institucionalment perquè això realment, el que no podem fer és tindre una doble vara de medir, val? El que no podem fer és la típica moral victoriana de defectos, virtudes públiques, defectos privados, és a dir, apostem per la igualtat, apostem perquè les dones tal, per els mateixos drets, perquè tal i qual, però després no posem els ressorts institucionals ni polítics ni de gestió necessaris per a protegir això.
L'anteprojecte de llei que està a punt d'aprovar-se de la ministra Montero, Irene Montero, ha tret un eslògan: sola i borratxa quiero llegar a casa.
Mm. Bueno, jo pense que és un eslògan molt desafortunat, sincerament, des del meu punt de vista, i de veres que jo estic així parlant amb tu de temes de política nacional, quan realment jo estic absolutament desconnectada de tot això.
Esther, eres doctora i ja no en política. Jo parlo amb una persona però, que suposa que fa un anàlisi de política sense donar-se compte totes les dies.
Sí, però bueno, no és un anàlisi meditat ni un anàlisi contundent, no? Simplement, bueno, és un anàlisi, per això el poc de temps que me permetís, la meva activitat diària, no? La meva feina del dia a dia, pues bueno, a veure, l'eslògan el veig molt desafortunat, entre altres coses crec que estava analitzant el tema de l'alcohol, que és una addicció de les, bueno, si no la més important, és l'addicció més majoritària d'este país, vull dir-te, bueno, d'este i d'altres, vull dir-te, n'hi ha que anar espai en aquestes coses, no? Vull dir, pots arribar a casa soles, però no tens per què arribar borratxa, vull dir, crec que ha sigut molt desafortunat i crec que, a més, que a les dones es fa un flaco favor. A voltes, volent extremar determinades qüestions, se genera un efecte boomerang i és completament al contrari. Jo crec que és un eslògan que fa un flaco favor a les dones i, a més, insistisc, banalitzant el tema de l'alcohol, que és una addicció importantíssima. N'hi ha que anar a espai en aquestes coses, eh? Uh-huh. I més quan s'ostenta un càrrec ministerial, vull dir que és una campanya, una repercussió que pot tindre una repercussió brutal. De fet, l'està tenint.
Uh-huh. Esther Pallardó, espero que vinga pronte a presentar-nos este llibre que estàs escrivint, que estàs acabant i que tenim ganes de que me'l facis arribar. Llegim i després parlem sobre ell, si te pareix. Moltes gràcies per haver vingut i fins, pues això, quan vingues a presentar-nos el llibre.
Moltes gràcies a vosaltres, especialment a tu per haver-me donat la possibilitat i l'oportunitat de poder tornar a connectar en un mitjà de comunicació. Tu saps que jo sóc una apassiona de la comunicació de sempre i la veritat és que poder retrobar-me a travoltar a l'altre costat del micròfon per a mi ha sigut un plaer i de la teva mà un honor. Moltes gràcies.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro, y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Un buen jamón, excelentes ibéricos, chorizos, variedad de productos, Embutidos Flor es la mejor opción. Todo esto lo podrás encontrar en las tiendas que Embutidos Flor tienen en Villahermosa del Río, Castellón, Villarreal, Onda Valluxó, Ibarzos, Cabanes, Valdalba, Achaneta, Lucena y Alcora. También puedes hacer tu pedido en nuestra web www.embutidosflor.es o en el teléfono 964 38 11 45. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Últimos días de rebajas en Canem. Elige dos o más prendas y llévatelas todas al 50%, pero sin renunciar a la calidad y al servicio de siempre. Ven ahora y descubre la nueva colección para ceremonia y eventos. Canem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La pa pa 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 la pa
Bueno, i continuem. 1:04 del migdia. Sabem que bueno, els avances que anem a abordar una llei que s'ha aprovat al govern, que és la llei d'educació, que bueno, és la que es dirà l'OMLOE, que és la que modifica la LOE, i també anem a parlar de l'anteprojecte de llei que la ministra Montero ha presentat contra les violències sexuals. En este cas, bueno, els he de dir que com els avançava la presentació del programa, és una taula on esta vegada sí que és majoritàriament de dones, només tindrem un home en nosaltres, per tant passe a presentar-lo el primer, perquè les dones som aixina i normalment sempre donem pas als homes. De Ciudadanos, Domingo Vicent, bon dia.
Hola, bon dia.
De Unides Podem, Carmina Marcilla, bon dia.
Hola, bon dia.
Del Partit Socialista, Míriam Caravaca, bon dia.
Bon dia.
De Compromís, Maria Fajardo, bon dia.
Bon dia.
De Vox, Irene Herrero, bon dia.
Bon dia.
I del Partit Popular, Dora Llop. Molt bon dia.
Bon dia.
Es comencem. Anem a començar per la nova llei que ha presentat la ministra Montero. És la llei de contra la violència, les violències sexuals. I jo els llance l'eslògan i vostès es comencen a dir-me què els pareix. L'eslògan és sola i borratxa, quiero llegar a casa. Qui vol intervindre? Bueno, pues en este cas, Carmina Marcilla, que la tinc a l'esquerra.
Pues molt bé. A mi me pareix un eslògan molt acertat, perquè des del moviment feminista sempre s'ha demanat que se parle bé d'aquestes coses, i sola i borratxa vull arribar a casa com qualsevol xic se'n va begut a casa i va soles i no té que demanar companyia a ningú amic perquè l'acompanyi. En canvi, una dona que ha begut i vol anar-se'n a casa perquè ja arriba l'hora, pues té que dir-li a una amiga, un amic, per favor acompanya, que no me trobe bé, o les amigues mateixa diuen, no, tu soles no te'n vas, perquè existeix aquesta por de que mos pot passar algo al carrer. Simplement vull dir, jo, és un eslògan superacertat.
Míriam?
Bé, jo respecte a l'eslògan estic totalment d'acord amb Carmina, però afegiria que ja no només sola i borratxa, sinó a soles. Jo no vull tindre la sensació d'anar a soles pel carrer i tindre que estar mirant cap arrere o anar en por i caminar en por, que és la sensació que avui en dia tenim les dones. No sé si el resto de les meves companyes que anien així a la taula, segur que
Domingo Vicent.
A Domingo Vicent segur que no té aquesta sensació de tindre que estar mirant quan vas per un carrer fosc, de si sents algun pas per darrere i tindre les mans, les claus en les mans per només arribes al portal, ficar la clau, entrar cap a dins, tancar la porta i dir que estic en ma casa. Jo no vull que ni jo, ni ninguna filla, ni ninguna mare, ni ninguna dona, simplement per ser dona, tinga aquesta sensació. I aquesta sensació crec que només la tenim les dones, sincerament. Jo no crec, Domingo, tu
Domingo,
no sé si
per al·lusions,
esa sensació.
Sí, bueno, en això tinc que donar-li la raó a Míriam. I aquesta sensació els xics no l'han tinguda mai, ni crec que l'anem a tindre, i això és la realitat. I tampoc crec que canviï això una llei, siguem sincers. Jo tinc una xiqueta de 13 anys que ara va fer 14 i sempre li demané que no torni soles, i li ho vaig a seguir demanant, fem la llei que fem, perquè el perill va seguir existint. En la llei podem canviar coses, però és un canvi que se té que fer a molt de llarg temps, i inclús encara que aconsegui fer un canvi social, sempre n'hi ha perills que inclús hi ha una xica, inclús un menor, és millor que no torni soles a casa, siga xico, siga xica. Al final, un menor, pues, davant d'un problema, no té la maduresa millor per reaccionar d'una persona adulta. I en quant a l'eslògan, pues, jo sí que tinc que dir que jo el trobo totalment desacertat. El trobo desacertat perquè en aquest eslògan el que s'està és promovent que es torni begut a casa. I m'agradaria saber què pensen les famílies que han viscut problemes d'alcoholisme en casa, de que se potencie això quan estem lluitant permanentment contra el consum d'alcohol en menors.
Maria,
i en este cas jo, si a mi me dona igual que siga un xic o una xica, un fill o una filla, si un fill meu veu, siga xic o xica, no vull que tornin mai soles a casa ni que se quedi a soles. Jo als meus fills, quan hi sent sempre i sé que puc haver el risc de que vinguin, sempre es dic que si algun amic o alguna amiga veu, que no el deixen soles, perquè ja no perquè li pugui fer ningú res, sinó perquè li pot caure, pot passar-li mil coses, té les seues facultats físiques i mentals més maes, i siga xico, siga xica, és una persona veu, pues els amics deuen d'estar pendents d'ell.
Maria?
Doncs jo en l'eslògan considero que sí que està encertat, donada la realitat que estem vivint avui en dia, on els últims casos que s'han vingut donats, com per exemple aquest cap de setmana, la dona que ha sigut assetjada i violada per un grup d'homes a Barcelona, anava baix els efectes de l'alcohol. Considere que no se dona un missatge tampoc de fomentar l'alcoholisme, vull dir, sempre se sap també l'eslògan del Ministeri consume con, o sea, bebe con responsabilitat, igual que el tema del joc sempre ara també s'afegís, vull dir, tot s'ha de fer en la seva medida. Considere que l'eslògan l'han posat quiero volver sola y borracha a casa perquè és un context en el que es trobem avui en dia, i considere que està molt encertat, com bé han dit les meves companyes, per el fet de que la joventut doncs sempre pot vindre acompanyada d'estos llocs d'esbarjo o per la nit, que és a lo millor quan més conflictes d'aquests podem trobar, i és simplement que vull divertir-me, vull dir, sola i borratxa s'ha fet com a dir vull divertir-me i vull poder tindre la capacitat d'arribar a casa sana i salva. N'hi ha una cançó d'un grup que a mi m'agrada molt i que diu que aquesta nit vull ser jo el meu únic perill. I crec que és el missatge també d'aquest eslògan, que durant la nit, quan ix de festa, vull ser jo, si acas, el meu únic perill quan isc. Que me'n passen la beguda perquè sóc jove i pot passar, que no miré abans de creuar el carrer perquè s'han mermat les meves facultats, però no perquè una cosa externa me'n puga posar en perill.
Irene?
Bé, jo penso, estic escoltant a tots i estic flipant, perquè pot ser que siga acertat o que no siga acertat, però que el diga una ministra i que el gaste com a eslògan me pareix una barbaritat. En el sentit de, és el que Maria ha dit, tens que controlar no begues, t'estan dient per un costat no begues i per l'altre t'estan dient torna a casa borratxa que no passa res. No sé, és un poc... Està fomentant l'alcohol, és el que ha dit Domingo, està fomentant a que beguem, ja no les dones, els homes i tot. Quan per l'altre costat t'estan dient cuidao en l'alcohol, no begues. Jo crec que deuria, si vol un eslògan, un altre més acertat que hice, i se pot dir-lo un estudiant en una manifestació, me pareix correcte, però una ministra que el fique com a eslògan pa una llei, pues no.
Dora pensa que crec que les paraules són prou desafortunades, crec que des del Ministeri d'Igualtat pues sí que és de veres que té que fer la seva funció, que és defendre la igualtat entre homes i dones, i el que no pot és, baix la nomenclatura de les paraules de sola a casa, borratxa i sola, jo crec que ahir el que està fent és fer un alarde d'unes persones que poden estar vivint uns sentiments referent a problemes d'alcoholisme que no té el per què ficar-se en aquestes coses en aquests moments. Entonces, jo crec que n'hi ha coses tan significatives tant d'un costat com d'un altre que crec que les paraules són prou desafortunades. És més, pense que el fi d'aquestes paraules s'emborrona per lo mal utilitzades que estan.
Dit cada un el que pense, sí, després al final, però és que si no, no avançarem en el tema. Sé que cada un ha posat i ha exposat el que li pareix a cada un i a cada una, a cada un i a cada una de vosaltres, el que pensa sobre aquest eslògan. Però jo vull que avancem un poc en el tema, si els pareix bé. En l'anteprojecte, un dels textos és acabar la distinció entre l'abús i l'agressió sexual. I vull que entrem en aquest tema. Això és important, perquè l'altre és un eslògan i cada un dit. Val? Si te pareix, Carmina, qui...
Comencem ara aixina, perquè si no me quedo jo sempre la primera.
Ah, vale. Bueno, però també és que és lliure, és dir... també
és que no sabia si era debat o era...
El text acaba en la distinció, acabar en la distinció entre l'abús i l'agressió sexual. Qui vol parlar sobre això? Vols Maria, vols Dora, qui vol? Maria?
Bé, sí. Pel que fa a esta llei, és cert que s'està plantejant el tema de que l'abús i la violació com se consideren el mateix, i és més, veuen que el que fa la consideració per a considerar un abús, una violació, és la intimidació i la violència cap a les dones el que es considera delicte. Uh-huh. Vull dir, és un poc estandarditzar els delictes cap a la dona. A mi me pareix que és una manera de complir el conveni d'Estambul, que sabem que, ui, justet, s'ha aprovat en el Consell d'Europa, que siga un projecte a seguir per, tota la, per tots els països de la Unió Europea, fins a l'any, crec que han dit 2024, si no m'enganye. I me pareix que aquest avantprojecte és un avantprojecte, com bé s'ha dit, per la qual cosa cal estudiar-ho, cal perfilar-lo i cal mirar què coses es poden millorar, però sí que considero que és una primera pedra que posar per a canviar i estandarditzar els delictes contra les dones. Vull dir, les violències cap a les dones són moltes, i ja ho sabem. Però dins d'aixes violències podríem fixar una manera de fer-ho estandarditzat per a que no hi hagi sentències polèmiques com les que han hagut fins ara, amb el tema de la manada, amb altres manades que han anat sortint, sí, després.
En aquest cas el que se diu és que no hi hagi cap distinció entre el que és l'agressió i el que és l'abús.
Correcte. Després el que s'haurà d'analitzar és la pena que se posa a aquest delicte, analitzant el cas concret, anant a juí, i que siguin els jutges és que en les seues ferramentes i mecanismes donen la pena que mereix a aquest agressor, a aquest violador. Uh-huh. Però que no es distingisca com a dos delictes diferents amb dos capacitats de pena distintes, sinó que es puguen confloure.
Pues mira, yo a ram de lo que habíem dit antes en el eslògan i el que deia Maria, alguns jutjats han utilitzat la paraula borratxa, que la dona estava en unes condicions que no toca, per a fer que la gravetat del delicte de la violació fora menor. ¿Vale? Això, el eslògan té tota la intencionalitat i està dita per una ministra que està al carrer portant la veu de les feministes i fent de l'eslògan el que tots volem. I una cosa que també tenia que dir-vos és que les dones no necessitem proteccionisme ni volem proteccionisme dels homes. Volem arribar a casa soles i no tindre que dir-li a un home que mos acompanyi, per el que deia el company abans. Entonces, entenc que lo de borratxa siga perquè en els jutjats ens estan jutjant perquè anem en minifalda, perquè anem en un escot o perquè anem begudes i no estem en les condicions aptes.
Algú vol aportar?
Sí,
Dora?
A veure, a mi m'agradaria llegir l'informe del borraor de la llei orgànica que envia del Justícia. Uh-huh. Vale? Especifica, referent a lo que estem parlant, que el hecho de abarcar un número excepcionalmente elevado de infracciones distintas precisa, con objeto de reflejar los distintos niveles de gravedad, una diferenciación mayor del nivel de las penas. O sea que es mateix Ministeri de Justícia està percibint, en aquest cas, al Ministeri d'Igualtat perquè això ho subsane, perquè pareixer que dins dels juzgats pues, no és el mateix pues, no sé, que te'n pot mirar malament com que a lo millor pues, t'ha tocat o t'ha fet coses que no són correctes.
Hòstia, aleshores, agressió no és mirar, eh?
Aleshores, clar, se tindria que distingir un poc. Dit el cas, si això seguís a majors i l'anteprojecte de llei això s'aprova en les modificacions del Congrés que tinguin que ser i s'unifiquen tot com a agressió i no n'hi ha, i no se considera abús, pues, el Partit Popular, per supost, ho acceptarà i en el seu moment, pues, si té que modificar alguna cosa, pues, se modificarà i ja està.
Sí, mira, així, el que passa és que estem parlant d'un document que ni siquiera hem vist, no existís un avantprojecte de llei encara.
És
un borrador, i el que passa és que les preses per traure rèdit polític per la fecha que estem, pues, el que ha fet ha sigut ficar en descobert les carències de la ministra Montero, perquè com ha dit Dora, el borrador, i això ho ha dit el ministre de Justícia, no és que ho diguem nosaltres, està ple de duplicitats, incoherències, una redacció farragosa i sense cap tècnica legislativa, i que damunt seria catalogat d'inconstitucional a les primeres de canvi. Entonces, això fa un flaco favor a la necessitat de buscar una solució, no? Així, el que sí que m'agradaria és pues, que Ciutadans sí que donarà suport a una reforma per a protegir a les dones, igual que ja vam plantejar nosaltres en el seu moment l'enduriment de les penes. Ahí estic d'acord en Carmina, que realment, si una dona va borratxa, això hauria d'agreujar la pena molt més, perquè estan fent ús d'una persona que no té... no es pot defendre. Entonces, com he dit, Ciutadans estarà al costat de fer una reforma per a protegir les dones, però que sigui una reforma sossegada i no una xapussa a empreses, i que se faci un treball jurídic que doni garanties per al compliment d'aquesta llei, que ara mateixa, pues, conforme s'ha plantejat, el Ministeri de Justícia ha dit que això no se pot aplicar i que n'hi hagi un consens polític que doni garantia d'estabilitat i que si n'hi ha un canvi de govern i la llei tingui una continuïtat i que no
sobretot vinga
un govern
jurídica
i la tombe i el que haguem adelantat se perga, no? Entonces yo creo que sobretot ressaltar això, que Ciutadans està a favor d'una reforma però sossegada i en consens, i que nosaltres ja vam plantejar l'enduriment de les penes, igual que vam promoure el pacte d'estat contra la violència de gènere, en la que Podem, per exemple, no està.
Uh-huh. Miriam Caravaca?
Jo crec que la ministra ho ha fet molt bé. No, és una cosa que és un tema, és una lacra que n'hi ha que abordar, quan antes millor, i n'hi ha que ficar-se a treballar, que és del que se tracta. Ara, el que, com bé haveu comentat, tant d'hora com tu, és un avantprojecte, n'hi ha que treballar-lo, evidentment, pues, n'hi haurà que subsanar alguns terminis judicials, que hi no fique cap dubte, però que quan abans millor. I a les coses es diuen per el seu nom, i el seu nom és agressió, i són violacions. I mos intimiden. Quan un home... Això que sabem les sentències de la manada, que la xica se va bloquejar, evidentment, de por. De por. Tu tens a quatre homes davant de tu i no te pots defensar. A veure qui és, quina és la xica que planta cara. Pues
bueno,
aquestes coses tenen...
A tot això que està dient Míriam en este moment, és dir, en este cas, Domingo, bueno, és un home i no sé si ho haurà... ho has experimentat, que és possible que també algun home ho experimente, però jo vull que també es feu a col·lació del que està dient Míriam. No vos heu sentit d'alguna manera alguna vegada com que éreu una presa? És dir, com que realment hi havia una manada davant de vosaltres?
Sí. Dependentment, jo personalment sí que m'ha sentit. Sí que m'ha sentit i ha tingut problemes d'estats judicials, però no vaig a contar-los així perquè no venen al cas. Però independentment de com una persona se puga sentir, jo crec i estic completament d'acord en el que ha dit antes Carmina, en que les dones no necessitem una protecció especial, necessitem respecte i que la societat se consciencie que així som tots iguals i som tots persones i no necessitem que mos diguin si això és perquè siga agressió és millor, perquè siga acoso és pitjor, perquè siga que se califique de la manera que se califique, perquè moltes vegades també estem estigmatitzant als homes com a homes per ser homes i això no és així. N'hi ha homes de moltes maneres, igual com n'hi ha dones de moltes maneres, i totes les dones no som iguals.
Sí, però històricament hi ha que reconèixer que hem sigut preses i de manaes, és dir, que la dona ha patit i ses mirades intimidatòries
i si segueixen estant i sos abusos i totes les coses que estem parlant, perquè
lleis...
no s'enduricen més les penes. Jo crec que un dels fallos que poden tindre és que si n'hi ha una llei que no ens està ajudant, n'hi ha algun problema, n'hi ha que solucionar-lo. No n'hi ha que anar mirant si te diu guapa, si és un abús o és una agressió. Jo crec que és ficar unes penes més fortes i que la gent, tant home com dona, agressor o agressora, se retringa de fer aquestes coses. Saps el que vull dir? Jo crec que problema ve per les penes.
Maria Fajardo?
Sí, jo el que volia afegir a tot el que s'està comentant, és cert que això, com bé s'ha comentat, és un esborrany, són les dates que són, en la política tots sabem que estratègicament n'hi ha uns temps, estem en la setmana per excel·lència de la dona en totes les entitats, en tots els ajuntaments, en tots els llocs, aleshores sí que considere que igual s'han avançat molt donant aquest esborrany, però com bé ha dit Míriam, és una cosa que n'hi ha que abordar a la de ja, quan antes millor. Aleshores el que considere que ha fet la ministra és presentar amb el que tenien, donades les dades que són, i que també aprofites aquest rèdit mediàtic que tenim les dones esta setmana per donar-ho a conèixer. Considere que és una oportunitat perquè ara tot el que vulga aportar puga aportar, tots els actors socials que poden participar en l'elaboració d'una llei, com bé sabem tots així, doncs que participen, que aporten i que se busque una llei de consens dins dels col·lectius feministes, dins també d'associacions, entitats, col·legis professionals, centres educatius, tots els que participen d'alguna manera d'això de l'aprenentatge d'igualtat, i que ara és el moment, doncs pense que les dates són encertades per llançar un esborrany. Després, Per altra banda, sí que és cert que el que estan comentant, no? El tema de les penes, doncs igual el que hi ha que fer per endurir les penes és catalogar-les i estandarditzar-les, que és el que busca aquesta llei. Per a poder endurir aquestes penes i per a poder donar aquesta fortalesa i aquestes garanties a les dones que pateixen aquesta agressió, doncs fa falta que hi hagi una legislació que avale què és aquesta agressió que estan cometent contra mi i que no hi hagi biaixos de això és abús, això és agressió. No, no. De què estem parlant? Anem a fixar què és una agressió i tot el que es puga fer considerar delicte i establir una pena. Després també considere que han de fer que els homes se senten part d'això també, uh-huh. en el sentit de que les dones som les persones que estem històricament, com tu havies dit, patint agressió, uh-huh. però també hi ha símptomes del masclisme i del patriarcat que es impregna que també afecten els homes. Vull dir, jo quan anava als instituts a fer prevenció de la violència de gènere, l'alumnat de primer i segon d'ESO, una de les preguntes que els fèiem als xavals era també a quants d'ells, dels homes, uh-huh. els havien dit que tu no plores, que has de ser valent. Doncs no deixarà un home des de xicotet inculcar-li que no ha de plorar perquè ell és un home i ha de ser valent i no deixar-lo fluir en les seues emocions. Això també és fruit del patriarcat i del masclisme. Per això que nosaltres les dones patim les conseqüències més greus d'este patriarcat i això és evident i qui ho negue doncs pareix que no viu en este planeta, però que els homes també pateixen això en, d'altres maneres, però que també n'hi ha que abordar.
Uh-huh. En este cas, bueno, Carmina, volies?
No, simplement reforçar les paraules de Maria. En justícia tenim la diferència entre hurto i robo. Pues lo que demanem les feministes és que tinguem clar en tots els jutjats d'Espanya com que és violació i que és agressió i que ho tinguem clar, que no es comencem en el tema de pues es que iba, primero dijo sí, después se va a dir que no, después portava unes copes de més i pareix que volia que sí, després se va arrepentir. No. Hurto i robo, pues estem demanant el mateix en el tema feminista, lo que és agressió i lo que és violació.
Uh-huh. Bueno, pues com que quasi ho tenim tots clars en este tema, anem uns minutets a publicitat i canviem i parlem de la llei que ha aprovat el govern, la llei educativa.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Que farta estic de dormir mal, me fa un mal l'esquena que no descanse bé per les nits.
Per què vols? A Tot Descans tenen els matalàs als millors preus. Deixa't excuses i vés a Tot Descans. A l'Avinguda França 6 de Vila-real, junt d'estació.
Ven a la Taberna de Alba y disfruta de las cenas y digestivos que te ofrecen y ahora con un nuevo centro de ocio, Núcleo Pub. No esperes a que te lo cuenten. La Taberna de Alba, un lugar hecho para ti en calle Covasanta 43 de Villarreal, de lunes a sábado de 6 de la tarde a cierre. Y la mejor diversión en Núcleo Pub, calle Aragón 3, frente Pizzería Bon Gust, los viernes y sábados de 10 a cierre y los domingos de 7 a cierre.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida la cooperativa al 964 520 8050 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa Avinguda Castelló 75 de Vila-real.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Restaurante Arenal Burriana sigue sumando con el restaurante El Faro Villarreal, con el único propósito de que disfrutes del placer de comer bien. Descubre nuestra variedad de arroces, pescados, carnes, una amplia carta en un ambiente íntimo y cálido. Ven a conocernos y lleva tu paladar a buen puerto. Restaurante El Faro Villarreal, Avenida Francia Villarreal.
Bueno, i com avançava fa una estoneta antes d'anar a la publicitat, el govern aprova la llei educativa. Serà l'octava de la democràcia. Se tracta del projecte de llei orgànica que modifica la LOE, la LOMLOE, més coneguda com la llei CELA, que modifica la LOE del Partit Socialista, aprovada en el 2006, i elimina la LOMCE de la llei Wert. És que, clar... en este joc de paraules anem a perdre's un poc. Que va ser aprovar la llei Wert per el Partit Popular. En este cas, el que ens diu la ministra Celà és que esta llei se fundamentarà sobre l'excel·lència per a tots i la equitat, i ningú podrà quedar darrere. Això és el que ens diu la ministra. Qui vols començar?
Ja es comença, si vols. Mira, pa nosaltres i pa mi personalment estic completament d'acord en el que el Partit Popular en este cas està dient. La LOMLOE, el seu principal objectiu és derogar la LOMCE. I ja, pa nosaltres pues, ja partís coixo, perquè clar que el principal objectiu d'una llei siga derogar una altra anterior simplement perquè no l'ha fet el teu partit, pues, això el que te diu és que té un període de caducitat mentre dure este govern. Quan vinga l'altre govern, pues, tornaran a canviar la llei. Com i ja, esta ja és la sèptima. Esta ja és la sèptima que n'hi ha dins de la llei d'educació dins d'Espanya, dins del país d'Espanya. Entonces, clar, el primer que se tindria que fer és un consens entre tots els partits polítics. Nosaltres ens hem oferit a parlar i clar, per supost, pues, n'hi ha unes coses que entenem que són primordials. Pues, per exemple, no ens agrada pues, que deixen en mans de les comunitats autònomes pues, l'obligació constitucional de que els alumnes puguen recibir o no l'educació en castellà, depenent si les comunitats autònomes pues, ho troben pues, com a llengua vehicular o no. Mentre després li lleven a l'alta inspecció de l'Estat, li lleven absolutament totes les potestats que tenien perquè consideren que els inspectors tenen que ser els de les comunitats autònomes. Lleven els continguts que n'hi ha d'assignatures, donen el 55% a les comunitats autònomes i el 65% de les comunitats autònomes perquè diguen les assignatures que tenen que ficar dins del seu programa lectiu als professors. Entonces totes aquestes coses pensem que se tenien que ficar damunt de la taula i pensem que
tenia que haver més consens.
Claro, tenia que haver consens, però ja no només dels partits polítics i de les maneres diferents de veure les coses, que cada un pensem d'una manera, sinó així tenien que haver cridat als agents educatius, als sindicats, que no estan d'acord, ni en uns sindicats que no estan d'acord, als professors, als alumnes i als pares.
Ale, Carmina.
A veure, esta llei partís de l'equitat i el que volem des de les partits d'esquerres és l'equitat sobretot. I una de les nostres batalles va ser també la eliminació de la religió de les aules i que no computara en la nota mitja, perquè som i sabeu que tenim multireligions en les escoles, que som col·legis de plurinacionalitats i no n'hi ha per què obligamos a això. Entonces, com naix de l'equitat, a nosaltres ens pareix bé. El que ha fet la ministra Celà ha sigut presentar-la sense tindre ningú debat perquè és que perdem temps i el que no volem és perdre temps en això. I vostè sap que tots els governs que han passat han canviat les lleis, portem el que vostè diu sobre 7 anys en lleis noves d'educació.
La sèptima llei. Esta és la sèptima.
Vale, pues, jo, si espera millorar, perfecte, però ja n'hi hauria que tindre clar un consens, així també, com diem en el tema de la dona, un consens entre totes les, les partits.
Míriam?
La companya Dora parla de consens, el mateix consens que va aplicar Bert quan va aplicar la seua.
No, se van reunir els agents, se van reunir. Una altra cosa és que arribaren a acord i tenia majoria, però així és que no en donen ni excepció.
Les universitàries que van fer que n'hi haguera una major tassa d'abandono per el motiu
de no poder fer front a les tasses universitàries. Aquesta llei el que vol és igualtat. Igualtat dona igual a un visques o el nivell adquisitiu que en el que hagués o en el que visca la teva família. Uh-huh. I és del que se trata. Jo sé que n'hi ha, pues, la gent de dretes, pues, no li agrada que la gent d'esquerres tinguem l'oportunitat d'anar a les universitats i que ens formem. Jo sé que això no els agrada, però és per lo que vella aquest govern d'esquerres, que sí que pensa en la ciutadania i que sí que pensa en els nostres futurs ciutadans, que són aquests xiquets que tenen que ser els pròxims governants i els pròxims que faran la nostra vida i el nostre espai,
el nostre futur. A col·lació de lo que vostè estava parlant, Miriam, jo li apunte una frase que el bloc de dretes ha dit, i és que deixa la religió sense alternativa, desprotegeix el castellà i asfixia la concertada. Pot continuar, sí. Domingo Miquel?
Sí, moltes gràcies. Bé, jo crec que la nova llei, resumís molt ràpid, travessa la concertada, com bé tu has dit, i per tant a la llibertat educativa, i travessa l'ensenyament en castellà com a llengua vehicular en aquelles comunitats autònomes que tinguin llengua cooficial. I el problema és que aquesta llei el que fica de manifest són les intencions del govern, o millor dir, les males intencions d'impregnar el sistema educatiu de sectarisme i d'enfrontament i de renunciar de partida al consens i no buscar aquest pacte nacional per l'educació que Ciutadans sempre han de fer. Ho heu dit antes, portem 7 lleis educatives en 40 anys de democràcia. 7 lleis educatives que els que les han sofert han sigut els estudiants, i el que ens han portat aquestes 7 lleis educatives que no han tingut continuïtat és a que el nostre país siga dels pitjors en el nostre entorn en quant a fracàs escolar, en quant al nombre repetidor, en els pitjors resultats en les proves PISA. Ara mateix el que jo sí que puc dir és que Ciutadans ha presentat una PNL per a que s'ature la tramitació d'esta nova llei fins que pugui arribar a un ampli consens polític i social. Ho hem dit antes, si avancem però a les primeres de canvi entra un altre govern i canvia la llei, no hem avançat res. Uh-huh. No? I me preocupa, pues, que antes Miriam ha fet un poc el que hem sentit moltes vegades el i tu Mas, no? Ha dit, Ver va fer una llei sense consens, pues ara nosaltres també la fem sense consens. Pues, no, però jo crec que això no és el camí.
Maria Fajardo?
Sí, jo m'agradaria comentar este tema de les contínues reformes educatives com a persona que ho ha patit. Vull dir, jo soc nascuda en el 93, la meva generació no ha estudiat a Cristóbal Colón en l'ESO perquè se'l van votar. Vull dir, jo el vaig estudiar en batxillerat.
Bueno, mire, disculpe perquè que m'esgarris, no? Perquè...
No, tranquil·la, sí. Vull dir, però que jo és una cosa que sempre conte. Nosaltres, en segon de l'ESO, ens haguera tocat per el programa que donava la llei educativa d'aquest moment, donar a Cristóbal Colón, però com que vam veure la reforma legislativa, doncs aquest apartat del programa ja no estava inclòs en segon, perquè se donava a partir d'aleshores. En primer, aleshores, els nascuts en el 93, que ho han fet a curs per any, a Cristóbal Colón l'han donat en batxillerat, no l'han donat en l'educació secundària obligatòria. O sigui, la gent del 93 que ha abandonat les aules després d'estudiar només la formació obligatòria, doncs mai haurà estudiat a Cristóbal Colón en l'institut. Uh-huh. Després, una altra cosa que també m'agradaria assenyalar, perquè també vaig patir, que va ser el canvi a la LOMCE, doncs nosaltres estudiàvem una modalitat de batxillerat arreglo a la carrera que volies estudiar, com suposa que s'ha fet tota la vida, però ara, al comptar el batxillerat sobre 14, i això és 4 punts de més, depenia de les optatives que tu t'hagueres agarrat en el batxillerat per ponderar. Què passa? Que amb el canvi de legislació, la carrera de psicologia passava de ser una carrera de ciències socials a ser una carrera sanitària, per la qual cosa la gent que havia estudiat el batxillerat de ciències socials pensant que podia optar a psicologia es va veure de sobte que no li ponderava les optatives que havia estudiat per entrar a la carrera. Vull dir, totes aquestes coses són conseqüència de que no hi hagi acord. Així el govern del Botànic es va arribar, i lligant un poc també en el que parlàvem abans del tall publicitari, es va arribar a fer un pacte valencià contra la violència de gènere. Doncs a mi, sincerament, el que m'agradaria és que hi haguera un pacte estatal per a regular el sistema educatiu. Uh-huh. I que es blindara d'alguna manera, que no es poguera canviar a cada govern de torn que entra. A més, també arreglo el que ha dit Domingo de l'informe PISA, Espanya dona un dels resultats més lamentables respecte als altres països de la OCDE en coses com comprensió lectora. Comprensió lectora per a mi és una cosa que és elemental. és comprensió lectora, competència matemàtica i competència científica, sí, lo que vostè, anem. Aleshores, lo que considera en què, aleshores en què anem bé? És la meva pregunta.
Entonces, lo que vostè considera és que cada vegada que cada partit el que fa és fer una pugna per qui pot més i en conseqüència ho pateixen els sí, estudiants?
Sí, jo considero que sí, jo ho he patit. Uh-huh. Ja vos he contat les dues coses més significatives, però a banda també m'agradaria, perdona, per sí, el tema que havien comentat les companyes del tema de les comunitats autònomes, de fomentar la llengua, doncs uh-huh, m'agradaria dir que en la Constitució espanyola, en l'article 3.3, assenyala que les llengües de les pròpies de les comunitats autònomes són una riquesa i patrimoni de tots i que s'ha de respectar i protegir. El valencià no és una llengua minoritària, que minoritària en sociolingüística, minoritària vol dir que té un xicotet nombre de parlants. O sigui, no és sols una llengua minoritària, sinó que també és una llengua minoritzada. Vull dir, ens trobem en un lloc on el valencià cada vegada està atacant-se també. Aleshores, si no el protegim, finalment s'acabarà.
Uh-huh. Algú vol intervindre?
Sí.
Irene?
Sí, bueno, jo volia dir que nosaltres estem d'acord en el que ha dit Domingo i en el que ha dit Amedora, que si no n'hi ha un consens entre partits, evidentment, el que s'està fent ara és una llei d'educació que cada 5 anys l'estan canviant. I no té sentit perquè l'únic que fa, conforme ha dit Maria, és marejar els estudiants. Uh-huh. Crec que sí que deurien sentar-se tots i que hi haguera un consens en tot. Després m'ha paregut entendre, no sé si ha volgut dir això o no, Míriam, ha dit que la gent de dretes no volem que els d'esquerres estudien. Així no ho has dit?
A veure, en pujant les tasses universitàries lleves la possibilitat de la que gent que té menys recursos puga accedir
gent que té menys recursos, no és d'esquerres. És que jo havia comprès, els de dretes no volen que els d'esquerres estudiem. Entonces, volia aclarir exactament què era el que volies dir, perquè jo crec que estudiar, qui té capacitat per estudiar, siga dretes, siga d'esquerres, siga de centre,
i la classe treballadora també té dret a poder estudiar.
Tot el món té dret a estudiar. Estic dient que la gent que està preparat o que se prepara per estudiar, siga obrera o
sí, però pujant les beques, Irene, no pot arribar la gent que no té mitjos econòmics.
Vale, pues per això està el govern, i ara en aquest cas esteu les dues que m'heu contestat,
clar,
per poder mirar les beques
i poder ajudar. Si el que
deia
Miriam era de l'altra llei, de la UER, està en la CELA o ha tingut en compte.
Vale, jo crec que això és la feina que té el govern, el mirar les beques pues, i poder ajudar a la gent amb menys recursos.
Per això canvia la llei de BERT, per això.
Bueno, però estan canviant també moltes més coses.
Entre altres coses, evidentment.
Jo el que volia era aclarir era la frase que tu havies dit de es dretes i esquerres, perquè sí, crec que en aquest cas no té res a veure si eres de dretes o d'esquerres, l'estudiar o el d'estudiar.
Perquè una llei feta per un partit de dretes, evidentment, no té la mateixa sensibilitat que una d'esquerres. I a los hechos me remito en esta reforma de la llei, en el tema de les tasses universitàries i de la baixada de la puntuació per poder accedir, que la llei
jo crec que això n'hi ha que mirar-ho bé antes de...
Aquesta llei Domingo,
precisament ahir han vist on està el problema. Una llei educativa no té per què ser de dretes o d'esquerres, perquè si no, quan hi haurà canvi govern a través de tornar a
començar. És que és el que està passant ara.
Una llei educativa té que ser de tots o de la gran majoria.
Claro, és que sí. Patirà la gent, el que ha dit Maria, que estan mal formats i no tenen uns coneixements iguals en tot el territori d'Espanya, dins de les singularitats que té cada comunitat autònoma, però tots ja estudiaran qui és Colón, tots ja estudiaran qui són els reis visigodos i tots ja estudiaran el que hem estudiat tots de tota la vida.
Sí,
i
però
ara no s'ha estudiat gent. I esta llei el que promou és que n'hi hagi 17 lleis d'educació. Perquè si tu dones les competències dels coneixements a les comunitats autònomes de les troncals, tu el que estàs fent són 17 lleis. I té el mateix dret de tindre una bona formació un xiquet de Madrid, que un xiquet d'Andalusia, que un xiquet del País Basc, que un xiquet de València, que un xiquet d'Extremadura, que un xiquet de Galícia, que
ja
un xiquet
d'Auxiga. No, ja no la mateixa formació, que us poder moure's per Espanya
i poder moure's per Espanya i per fora. I això és el que pretén el Partit Popular, no conforme diu Míriam, de que no volem que estudien els partits de dretes, no volem que estudien els xiquets d'esquerres o que volem lo pitjor. El Partit Popular lo que vol és que se complisca l'article 27 de la Constitució, que diu: "Todos tienen derecho a la educación y se reconoce la libertad de enseñanza". I per això ha eixit el FSIE, que és la organització sindical majoritària en el sector de l'ensenyança concertada, defenent totes aquestes coses. I dient que esta llei és. I partís d'un interès d'una part que no representa l'àmplia majoria de l'arco parlamentari que n'hi ha dins de la comunitat de educativa ni de la societat. I que per segona vegada, vale, se porta sense diàleg i sense debat la mateixa llei i ni tan siquiera ha sigut traslladat perquè informe el Consell d'Estat.
Simplement vull dir que el pacte del Botànic en el qual sí que creu en l'article de la Constitució que diu que una educació gratuïta per tots els xiquets. Aixina ho ha fet el pacte del Botànic i gràcies a ells de zero, hasta la ESO tenim l'educació gratuïta en els, inclús en els llibres de text.
Per això no li donen als pares la llibertat de centre, perquè creu en la llibertat.
Quan hi ha perquè això no l'ho donen. Un govern d'esquerres a quan hi ha un govern de dretes. Quan se creu
i vosaltres creem en la llibertat i vosaltres creeu en el proteccionisme públic, que és diferent.
I lo de la llei, la implanta, anem a parlar de lo bo de la llei.
El proteccionisme públic. Una cosa és la llibertat de l'individu, que és molt diferent.
Aquesta llei aporta una competència digital, un augment del 5% del producte interior.
I això farà
bruto.
Que els xiquets tinguin menys fracàs escolar si tenen pissarres digitals.
A les escoles rurals
que
potencie, no arriba tot això.
Que se potencie l'excel·lència i l'esforç.
Que se la llengua, que és una cosa que ens integra tots.
En vez de deixar que aproven els xiquets que passen en batxillerat en una assignatura suspesa, això ho faran, això farà que en l'informe PISA tu, Espanya,
no, que no segreguem no, i no estiguem així perquè
lo que fa és una educació
ara
mediocre.
Quan acabi,
fa una educació mediocre.
Vale, ja.
Perquè aquesta educació mediocre, si no valora l'esforç i dels xiquets i de les persones que volen estudiar i lo que valora és pues que en una assignatura tu acabes el batxillerat i pugues per compensació pugues passar el batxillerat, però no mai podràs tu ser defendre't en primer de carrera igual com se pot defendre un xiquet que ha tret bones notes o que està aviat a tindre un esforç i una vida d'estudi i un esforç per estudiar i per millorar, i això no ho potencia esta llei.
Valedora, que te, això no ho te conteste Carmina.
Dora, nosaltres pensem que esta llei naix per a afavorir a la gent i per a no segregar, i això és important. I el consens de la Constitució, una vegada la ministra Celau presente a les Corts, ahí se demanarà consens i totes les FSMI, tot això que dius tu, que aporten. Però a mi que me parles tu de que els concertats siguen els que estan pegant-li canya a esta, me diu molt perquè nosaltres lo públic és lo primer que tenim que defensar.
No. Así, no, però mira, sí. L'educació concertada existís perquè el senyor Felipe González, i tu entonces estaves en política i te'n recordaràs, ¿vale? El senyor Felipe González no n'hi havia prou aules i no n'hi havia prou xiquets en l'educació pública, i entonces va crear i li va donar una potestat a l'educació concertada perquè els col·legis que eren privats en aquell entonces pagar-los els mestres, ¿vale? I tindre un plan d'estos d'educació de assignatures iguals en tots, ¿vale? Això va provocar González perquè no n'hi havia prou. Per tant, l'educació que se dona tant en la concertada com en la pública de coneixements és la mateixa, i després està el valor de l'esforç i el valor que se diu d'una manera que ara no me'n recordo poc, que és ensenyança diferenciada, ¿vale? Està el que se diu l'ensenyança diferenciada que poden donar uns col·les i uns altres no. Igual poden donar les col·les públics com les col·les concertats, exactament igual.
Per això estan els projectes de centre.
Jo
que volia assenyalar també és això, que moltes voltes se'ns oblida quin és el paper de la concertada, i el paper de la concertada és això, suplir els llocs que a la pública no pot arribar. Això passa també en el meu sector de serveis socials. Molts serveis estan concertats perquè el públic, correcte, el públic no arriba. Però està clar que el que n'hi ha que fomentar és l'escola pública. Aleshores,
i de qualitat.
N'hi ha que trobar ahí un balanç entre a on podem arribar i què són els recursos que ens fan falta, i a on no arriba la pública està clar que n'hi ha que comptar en la privada, com s'ha fet des de sempre. Jo ahí no vaig a entrar, però el que jo sí que considero és que al final esta llei se trata de formar a persones autònomes en pensament crític, pensament propi, que puguen esdevindre unes persones preparades, competents per a poder enfrontar-se als mercats internacionals globals que ara tenim enfront, perquè estem en un context europeu on hi ha molta competitivitat degut al capitalisme que tenim
i un món
globalitzat.
Correcte.
Domingo?
Sí, bueno, yo com agarrando a Gadi María, no mos que tenen que perdre de vista el paper que juga sí, la concertada majoritàriament és complementària a la pública i d'això no se pot prescindir. Voler dir que ara podem convertir tota l'escola en pública és autoenganyar-nos, perquè l'Estat no pot assumir-ho. Entonces, el paper de la concertada és molt important per a complementar i perquè els pares puguen elegir projectes educatius diferents segons el que ells vulguin per als seus fills. I jo crec que ho tenim molt fàcil perquè només que tenim que miramos a nosaltres mateixes, en Vila-real. A Sin Vila-real n'hi ha, si no recordem mal, 4 col·legis concertats. I jo que sàpia, pues, n'hi ha xiquets de totes maneres en tots els col·legis. Cada pare tria el col·legi que pot o que vol en funció de les seues circumstàncies. Aleshores, me pareix que el simplificar el debat a els que van a la pública són d'esquerres, els que van a la concertada són de dretes i aquestes coses crec que no ajuda res. El que tenen que buscar és que n'hi hagi la suficient...
A Vila-real passa que vas a l'escola concertada, com per exemple Carmelites, que és el meu barri, que és la que més prop de casa tens, però el cost que suposa per a la família és no és diferent. El problema, o sea, jo veig el tema on són els pares els que paguen un projecte de centre concret i que no tots podem tindre accés, com és l'escola privada. Però quan és un concert que s'ha fet perquè el públic no arriba a tot, doncs
sí,
està clar.
Sí, és que en este cas...
Ja, però no se fa un concert, per exemple, en el britànic.
Sí, en este cas sí.
Això el que vols ho pagar.
Claro. En este però... cas hi ha un altre titular que també ha eixit, perquè el que parlava en este moment
Maria
era... Lo que té que fer la concertada d'alguna manera és adaptar-se, que és el que té que adaptar-se, i portar una mateixa línia. Per què? Pues perquè Unides Podem vol traure de la finestra els col·legis concertats que segreguen per sexes, és dir, els que d'alguna manera el que es vol anar d'alguna manera és al foco, és dir, anem a veure de les concertades que tenim qui estan complint en les expectatives o diguem en la línia de treball que, sí, algú vol intervindre?
A veure, quan un pare, jo és que crec que això al final és la llibertat dels pares de donar-los la educació,
a la privada.
Jo no he dit la privant. Eixa paraula de la meva boca no ha eixit.
La llibertat.
No. Jo crec que al final el que està damunt de la taula és la llibertat que poden tindre els pares de donar-los l'educació que creguen pertinents als seus fills. A veure, jo puc estar d'acord o no puc estar d'acord en segregar els xiquets per sexes. Jo a les meues filles els he portat a un col·legi on hi ha xiquets i xiquetes en la mateixa classe. D'acord? Vale? Perquè sàpiguen la gent el que jo pense personalment. Una altra cosa és que jo estigui d'acord o no estigui d'acord en estigmatitzar a aquests col·legis. Si aquests col·legis complissin les normatives com les tenen que complir, a veure, perquè un pare et podrà llegir, no? Si vol portar-ho o no vol portar-ho. I tu podrà llegir, no?
Però no fins no financiar en diners públics, no, a la privada, qui vull això a la privada, en diners públics.
Però si els col·legis, ja n'hi ha col·legis d'eixos que estan concertats ja, que sí que n'hi ha.
Eixos concertats el que tenen que fer és assumir les nouvinguts que no volen assumir ningú i que s'està assumint la pública sols.
Però eixos concertats...
I així està passant.
Com a govern, el que tens que respectar és l'article 27 de la Constitució, que t'ha dit antes, que fica, se reconoce la libertat d'ensenyança.
Pues a Betxí, a Betxí pagant.
No, el de Betxí és concertat.
I pagant.
El de Betxí és concertat, sí. És concertat, no és privat, és concertat.
Sí, i estàs
però si privat, jo, és el britànic. Però se paga igual, no me pareix.
I aquest privat també és on va estudiar la senyora Cela, que va estudiar a la Universitat de Deusto. I a les filles les porten les irlandeses. Vale? Pues, això també és privat.
Dicen parlar domingo. Vinga,
sí, no, jo crec que seguint el que deia Maria també antes. A mi em dic que la concertada és complementària i si té que ser complementària té que seguir els estàndards com totes les escoles públiques. Jo la meva opinió personal és que en un col·legi que complirà els estàndards que volem tot l'Estat no haurien d'estar separats per sexe, perquè al final els xiquets tenen que conviure amb el que van a viure després en el dia a dia quan isquen del col·legi.
Espera, m'havia demanat la paraula Maria. Maria?
Sí, jo per seguir un poc en això també, però abans havia comentat Dora el tema de que amb aquesta llei igual promovíem que n'hi hagueren 17 lleis d'educació distintes segons la comunitat autònoma, no? Sí, pot ser que es doni, clar que sí, però aquestes lleis, aquestes 17 lleis que pot existir la possibilitat de que es creen, naixeran d'un pacte o d'una llei central que serà la que ens marcarà els patrons per a dissenyar les lleis de les comunitats autònomes. Doncs això és igual. Vull dir, els concerts en les escoles que s'hagin de dur a terme per necessitat de l'escola pública i de qualitat que s'ha de promoure, però que no puga abastir a tota la població i se puguen donar concerts, clar que sí, hauran de complir una sèrie de requeriments que vinguin donats en una llei. Vull dir, no pots votar-te la llei, i la llei en cap moment segregarà per sexes.
Jo només vull fer una reflexió en veu alta. Estem parlant en el tema d'abans de la igualtat de les dones i els homes, i anem en diners públics anem a separar els xiquets de les xiquetes perquè això pues, encara s'alimenti més.
Irene?
Pues, evidentment.
No, però és que... A veure, m'agradaria... A veure, no és fomentar. No és fomentar. Mirem, deixa'm que li aclarisca això, per favor, que és un segon.
Sí.
No és fomentar. Però mira, està basat... Jo no ho portaria mai a un col·legi així. I no les aportaves a les meves filles. Però en diners públics, per què no? Si està. I te ho justifica i te ho argumenta. Les xiquetes, quan tenen 10 anys... mauren 40 vegades antes, bueno, per lo menos any i mig antes, científicament està demostrat que és xiquet. Per lo tant, per això, antes, en uns anys arrere, vale, se ficaven els xiquets i les xiquetes per separat. Després se va dir que no, vale, i era millor que els xiquets anaren en col·legis mixtes i tot, i jo sóc d'aquesta opinió.
Tenen que aprendre a relacionar-se,
a conviure,
a respectar-se.
Si n'hi ha, i tenen que viure a relacionar-se i a respectar-se. Però si n'hi ha col·legis concertats que separen els xiquets i les xiquetes, i n'hi ha pares que volen aquesta elecció,
que la paguen.
Pues no estan complint en diners públics,
no. Els col·legis
concertats no estan complint el que hi ha domingo ara.
Estan complint la llibertat que tenen com persones i com individuos.
A la pagando i no con nosotros.
És que tu com a govern, tens que complir la Constitució
i
tens
que respectar-ho.
I la Constitució te diu llibertat d'ensenyança.
Claro, i també diu que els diners públics aniran als col·legis públics en el que diu la llei.
Però la llei, la Constitució és un llei marc i tota la llei és interpretable. Per la qual cosa, això de llibertat educativa igual també se refereix a la llibertat educativa, a la llibertat de càtedra que té cada docent a impartir les seues classes, no a la llibertat de que un pare en diners públics duga al seu fill a un puesto on separen per sexes. Vull dir, què és la llibertat? Vull dir, això és un, la Constitució és una llei, un marc llei, no?, que mos regís a tots, però totes les lleis són interpretables. Tota la llei és interpretable.
Irene,
i segons com la interpretes, és la llibertat d'ensenyança que referís...
Un segon.
Tu no pots anar en una llei en contra de la Constitució.
No, clar que no, clar que no.
Per lo tant, la llei...
Però la llibertat educativa de la Constitució segur que se referís a que els pares...
No, és textual, l'article 27. Todos tenemos derecho a la educación. Punto. Y seguido.
Dora, dicen que parlem, Irene...
És que jo penso com Dora... Jo penso que el que estan intentant
que
és inoculant una ideologia de gènere dins del sistema educatiu. Jo crec que conforme ella pensa que tenen que ser mixtes, els públics, jo penso que poden ser mixtes, masculins o femenins, i cada pare que puga triar a on pot anar el seu fill o la seva filla. Si vol a un mixte, vol a un femení o a un masculí. Per què només està l'opció de tots junts?
Val, pues volen que es diga el que pense jo després de sentir-los, que... Ara en aquest moment n'hi ha una coalició al govern que és d'esquerres, i si després n'hi ha una coalició o n'hi ha govern de dretes, tornaran a canviar la llei
per llàstima.
I perquè tornarem a lo claro, mateix.
Alguna vegada si ens hem d'unir tots, alguna vegada ens hem d'unir tots.
I després computarà la religió, perquè vostès...
És que en la LOMCE tampoc computava. És que en la LOMCE tampoc computava. No. En la LOMCE no computava, era obligatòria, però després no computava. Lo únic que s'ha canviat ara
si
en esta llei
manen,
referent a la religió...
I anirem a religió tots.
Carmina, lo únic que ha canviat en la llei esta nova... Referent a la religió... Lo únic que ha canviat és que no n'hi ha una assignatura que substituís d'ètica que substituís els que no vulguen agarrar
Dora,
el religió, ja està,
Dora,
però no computa.
Disculpa, Dora, és que saps el que ocorre? És que tu ho fas més llarg i Carmina sintetitza, és dir, Carmina ha dit
sí, ensenyam a sintetitzar.
Vos heu donat compte? És dir, jo tinc Carmina sintetitza, Dora ho fa, li dona com que ho adorna més, no? Entonces, Domingo, d'alguna manera tu que estàs en el centre, perquè Ciudadanos va veure per ser de nit va tindre IGEA i Inés Arrimadas un debat. Veurem, al final on se situa Ciudadanos, vostè que és de centre?
Jo ara visc en les Afores.
Home, anem a donar-li joc, perquè és l'únic home que tenim avui ací, no?
El tenim ahí un poc.
Què faria el centre? Tornaria a canviar la llei?
Ciutadans sempre ha de fer un pacte educatiu, entonces si en alguna vegada estan al govern, el que intentarà promoure és un pacte educatiu, que és el que ha demanat ara una PNL dient que se pare la tramitació de la llei i que se treballi en aquest pacte en les comissions i en les subcomissions d'educació, que s'han de treballar. Quan vaig a l'avantprojecte de llei, té que estar treballat ja.
Pues... Chicas, que bé dir chicas, eh?
Vaya.
Chicas y chicos. No, Carmina, jo no sé si veurem
més coses per així, eh?
Sí, el que passa és que l'horari a vegades no s'adapta, no n'hi ha corresponsabilitat en el treball de la dona.
Bueno, pues com us queda un minutet i el nostre company Javi Mata té que entrar i en deports, el futbol sí que és veritat que ahir sí, sí, tant dones com homes, com... Dora Llop, encantada que hagis estat així, molt bon dia.
Igualment a vosaltres.
Irene Herrero, encantada que hagis vingut. Maria Farjado, un honor tindre sí, més dones per ací. No menys a Domingo Vicent, que també estic molt contenta que hagi vingut. Carmina Marcilla, ja li ho he dit, la pròxima volta que vinga. I Miriam Caravaca, no sé si li tornaran a donar lloc, perquè... jo sé que així tenim un fiel seguidor nostre que no li donarà massa voltes la cadira perquè torne, no?
Bueno, és un crac, és Serralo, home.
És sí, Serralo, això. Molt bon dia, moltes gràcies. I a vostès, els que han estat seguint-nos, molt agraïts de que mos hagin aguantat. Espero que hagin passat un rato agradable i fins demà, que segur que serà com a mínim igual de bo que avui. Molt bon dia.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. I learned how